El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui tenim un programa molt intens amb diversos temes. Primer comencem parlant del Saló de l'Ocupació, que un any més ha presentat les seves novetats amb èxit d'aforament i diversitat de visitants. En parlem. El recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona ha acollit els passats dies 4 i 5 d'octubre al Saló de l'Ocupació, amb més de 110 activitats destinades a assessorar, preparar els processos de cerca de feina i també conèixer els sectors amb més sortides professionals, entre d'altres, i la participació de 80 entitats de l'ecosistema ocupacional de la ciutat. Avui, ara que ja ha acabat, volem parlar i volem preguntar-li com ha anat a la Carol Lorenzo, que és la directora. Carol, molt bon dia.
Molt bon dia, Marc.
Clar, aquest saló està adreçat a les persones aturades, no? Els treballadors que, per exemple, també volen canviar de sector. Com ho feu i com assessoreu a totes aquestes persones?
Efectivament, Marc, el Saló de l'Ocupació està adreçat a tota la ciutadania en general. Nosaltres el que volem és apropar els recursos per l'ocupació, per l'orientació professional i la recerca de feina a totes les persones, independentment de quina sigui la seva etapa professional. I això inclou doncs, a les persones més joves que estan en aquesta etapa formativa i els que estan identificant doncs, quins poden ser els seus interessos professionals, les seves motivacions per poder definir la seva trajectòria formativa, que sigui també que tingui una correspondència amb la realitat del mercat de treball. Però, per altra banda, també ens adrecem a persones ja en etapes professionals més madures, que bé estan en un procés de recerca de feina o bé estan fent una reorientació professional, buscant noves oportunitats en altres sectors professionals, o també persones que inclús estan actives i ocupades en el mercat de treball, però volen mantenir el seu perfil professional actualitzat. I, per tant, nosaltres els oferim aquesta informació i aquests recursos que tenen al seu abast per poder resoldre i donar cobertura a aquesta demanda i a aquesta necessitat que tenen.
Clar, en els darrers anys hem anat veient, no?, com assistien també diversos professionals de l'orientació laboral, dels diferents sectors, no?, recursos humans, també de professions concretes. De quin tipus de feina estem parlant? La gent que hi va, a què es volen dedicar majoritàriament?
Les persones que venen aquí en el Saló són tan diverses com diversa és la ciutadania. Hi ha des de persones joves, per exemple, en l'edició de l'any passat, i tot s'ha indicat que aquest any també s'està repetint, aproximadament la meitat de les persones eren menors de 25 anys i l'altre 50% eren persones ja en edat adulta. Vull dir que és un saló que interpel·la a totes les persones, també independentment de la seva edat, independentment del seu sector professional. Nosaltres, de fet, el que fem és aportar informació, aportar recursos i aportar entitats que representen els diferents sectors professionals i sobretot sectors professionals que potser tenen un cap de talent. Tenen una demanda que actualment no estan podent cobrir, fins i tot perquè són sectors que tenen també problemes de relleu generacional. Aleshores, apropem tant aquestes professions com també els oficis a totes les persones. Per tant, independentment del sector professional o l'àmbit d'activitat que pugui ser d'interès a la persona, segur que aquí en el saló hi pot trobar un recurs del seu interès.
Clar, i any rere any les professions, algunes es mantenen, d'altres van canviant, i de fa uns anys ja cap aquí hem anat veient també aquesta tecnologia, no?, que s'ha anat, evolucionant a poc a poc, que cada cop tenim més immersa en els sectors als quals ens dediquem, i imagino que un paper important el que juga també en el Saló de l'Ocupació aquest fet, no?, la tecnologia, la intel·ligència artificial i tot el que és en streaming i online, oi?
Correcte. El sector digital, el sector tecnològic, ja sabem que és un dels sectors que està generant ocupació i ocupació de qualitat aquí a la ciutat i que té una alta demanda de professionals que no s'estan cobrint. Per tant, nosaltres hem convidat entitats, empreses del sector digital que vinguin a explicar quines són aquestes oportunitats professionals i també quins són els recursos formatius al seu abast per poder formar-se i per poder qualificar-se en aquest sector. Però també tenim d'altres sectors més tradicionals que també tenen aquestes necessitats de talent, per exemple, temes com el turisme o la restauració o fins i tot el turisme més, el que anomenen nicho, que és el turisme de negocis, el turisme d'esdeveniments, està creant ocupació i hem convidat empreses que expliquin quins són aquests perfils professionals que busquen. Però també sectors com el que, la salut o tot el que és l'atenció a persones, els que estan buscant persones d'infermeria, treballadors i treballadores socials, gent especialitzada en gerontologia. Els serveis de les empreses continuen també demanant nou talent per incorporar a les organitzacions, des d'administratius a comercials, persones que facin atenció al client, també una especialització en màrqueting, i així com tants altres sectors, com també la logística o el món de la instal·lació i dels instal·ladors i instal·ladores d'energies renovables estan davant molt, o el mateix sector del comerç. Tots aquests sectors estan representats actualment en el Saló de l'Ocupació, i han vingut els diferents agents sectorials, inclús també els gremis i associacions de professionals a explicar quines són aquestes oportunitats que ofereixen al sector. I com tu deies, al final estem en els darrers anys, no, amb aquesta emergència de la intel·ligència artificial, i també serà un dels perfils professionals que durant els propers anys, segons diuen tots els estudis, doncs seran més demandats d'aquestes especialitats en la intel·ligència artificial.
Més enllà
d'això, nosaltres també, com a orientadors i orientadores, també el que fem és donar informació a les persones que estan en aquest procés de recerca de feina de com emprar la intel·ligència artificial a l'hora de propostar també al mercat de treball. Vull dir que estem donant els dos prismes de la intel·ligència artificial, per una banda, des de quines sortides professionals doncs estan sorgint arran de la incorporació d'aquesta tecnologia en els diferents sectors econòmics, però també com a instrument que podem emprar doncs, quan estem en un procés de recerca de feina.
Mm-hmm. Perfecte, i clar, si parlem de novetats, què ens expliqueu que hi ha hagut aquest any com a novetat així especial que no s'hagin pogut veure altres anys anteriors?
Doncs mira, la novetat més especial és que aquest any hem fet una zona dedicada exclusivament a la gent jove. Tenim un espai amb els recursos i els serveis que oferim des de les diferents entitats de la ciutat, adreçats exclusivament als joves. I ho volem fer per apel·lar-los directament i ho fem parlant amb el seu llenguatge. Oferim unes activitats doncs, que són especialment pensades per a ells, són molt gamificades, participatives, i realment amb aquestes activitats el que els volem és apropar-los als serveis tant públics com privats que hi ha a la ciutat per tots els joves i les joves que tinguin qualsevol demanda o necessitat al voltant del seu futur professional.
Mm-hmm. I, clar, parlem de joves, d'intel·ligència artificial, de diferents formacions, no?, diferents públics. Què s'espera de cara? Suposo que encara és molt aviat, perquè ho acabeu de fer just aquests dies enrere, però què s'espera de cara a les futures professions i de cara als anys que venen?
Disculpa, però ara no t'he fet la pregunta.
Que com veieu el futur professional?
Estem en un mercat de treball que és força dinàmic actualment. Sobretot també estem veient actualment, en el 2023, estem celebrant l'any europeu de les competències. I d'aquí la importància de mantenir sempre el nostre perfil competencial actualitzat. En aquest mercat de treball que és tan dinàmic, tan canviant, l'aprenentatge al llarg de la vida pren una importància capital. Aquesta necessitat sempre d'anar actualitzant el nostre perfil professional en funció de la demanda que hi ha en el mercat de treball. Per tant, orientació al llarg de la vida, aprenentatge al llarg de la vida seran conceptes que cada dia com a professional doncs, emplearem més i estarem més avançats a recórrer aquests serveis d'orientació professional per tenir a la base aquests recursos que ens tinguin actualitzats professionalment.
Mm-hmm. Doncs Carol Lorenzo, directora del recinte del Saló de l'Ocupació que s'ha celebrat a Montjuïc a la Fira de Barcelona, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos l'edició d'enguany, com ha anat, i esperem també la de l'any que ve, a veure com va i com ha avançat tot plegat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I un any més, OCU presenta el seu informe anual sobre la cistella de la compra. Ho fa de manera ininterrompuda des de l'any 1988 i enguany han visitat 1.108 establiments ubicats a 65 ciutats per tot el territori. Els resultats permeten que els consumidors puguin així comparar preus entre supermercats i així doncs aconseguir un estalvi significatiu en la cistella de la compra que quantifiquem cada any. En parlem amb la delegada d'OCU a Catalunya, la Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en aquest estudi que heu fet aquest any, què és el que heu pogut veure?
Bueno, nosaltres aquest estudi el fem des de l'any 88 i és un estudi molt exhaustiu que fem cada any per donar una miqueta d'indicació de com està el panorama a nivell de supermercats i per donar opcions als consumidors de cara a poder fer una mica d'estalvi. El que hem vist així a trets generals és que, bueno, de mitjana ha pujat el preu dels productes que comprem al supermercat un 14%. És una mica menys que l'any passat, que era un 15%, però, bueno, 15 com a algú. Però el que estem veient és que en els dos últims anys el cistell de la compra per una família mitjana puja de mitjana un 30%. I això és molt alarmant.
Uh-huh. En comparació, per exemple, al 2022, en l'any passat, quines diferències heu pogut veure?
Molt poques, perquè, de fet, ha pujat, és a dir, 9 de cada 10 productes han pujat de preu, i alguna baixada, sense una mica, com és l'oli de girassol, bueno, això ha baixat una mica, però tot ha pujat, i diferències, bueno, aquest és el segon any més car de la història. El més car va ser l'any passat. El que sí que veiem que aquesta, que no hagi superat, diguem-ne, la mitjana de l'any passat, també podria ser per la rebaixa d'IVA que es va fer a determinats productes. Però això només posterga el cop, perquè quan tornin a posar l'IVA dels llegums, etc., de la pasta o de l'oli, etc., això tornarà a pujar. Llavors, nosaltres des d'OCU bueno, estem molt alarmats amb aquest estudi i demanem de les entitats públiques que facin una miqueta de control per saber a veure què està passant amb la cadena alimentària i on està aquest sobrecost.
Uh-huh. Amb aquest estudi, a més, també el que podeu veure és quan han pujat els productes que componen les diferents cistelles de la compra i també quines cadenes han sigut les que més han pujat amb l'impacte també corresponent que té sobre cada consumidor, oi?
Sí, veiem, bueno, posem les cadenes, algunes regionals, més locals, i d'altres a nivell estatal. Veiem, per exemple, així de generals, que la cadena a nivell nacional més econòmica és el Campo. Però això no vol dir que el Campo que tu tinguis al costat de casa teva potser sigui més econòmic. Després veiem que hi ha cadenes doncs, que són molt més cares, sobretot quan fem la compra de supermercat online, que és la més cara de totes. Fem aquest estudi i veiem això, bueno, que hi ha productes que han pujat alarmantment. Per exemple, el sucre ha pujat un 66%. Això fa que tots els productes que portin sucre, la llet condensada, les melmelades, etc., pugin d'una manera estratosfèrica. I llavors, bueno, tot això és un indicador d'aquesta tendència inflacionista.
Mm-hmm. Clar, els productes que més han pujat, quins diries que són? El sucre, per exemple, com ara comentaves, l'oli, imagino, no? I quins més?
Bueno, pensa que aquest estudi nosaltres el fem, prenem les dades a la primera quinzena del maig del 2023. Des del maig fins ara, l'oli
ha pujat molt, clar.
Sí. Bueno, és que estem superalarmats amb aquest tema. Ha pujat més d'un 25%. Des del maig, és a dir, ara tenim una mitjana de 9 euros amb 40 al litre d'oli d'oliva. Bueno, el que més ha pujat això, el sucre, per exemple, i els productes frescos, són els que més pugen. Això què fa? Això fa que la gent compri productes processats perquè són més econòmics, tot i que també han pujat, però això afecta la dieta i la salut de la població. Llavors, és molt preocupant aquesta situació.
Exacte. I clar, també hi ha establiments on és més car que d'altres. Ara, per exemple, comentaves el Campo. També depèn de les ciutats, imagino, on es visqui, no? Quines diferències heu vist en tot això?
Bé, hi ha ciutats molt, molt econòmiques, com poden ser, doncs, per exemple, Vigo o Múrcia, no?, que tenen els supermercats més econòmics, i d'altres més cares, com poden ser Palma de Mallorca, Matit, Guitxó, les Palmes de Gran Canària, així a nivell en general. El que determina una mica que sigui més o menys econòmic és també la varietat, no?, de preus. Si hi ha poca competència, doncs serà més car, no? Però, bueno, aquí a Barcelona, pues, també, bueno, Barcelona, Catalunya en general, també tenim estem per sobre dels supermercats més econòmics, crec, ja et dic, que estan a Vigo i a Múrcia.
Uh-huh. I els supermercats més cars, quins serien?
Bé, com t'he dit, sobretot a Amazon, que fer la compra per internet és ja prohibitiu, i després supermercats, doncs, com per exemple uns molt determinats que estan a determinades regions, Cadena Sánchez Romero, que és a Madrid, o... Ara ho has de tallar perquè m'he perdut, eh?
Vale, cap problema.
És que hi ha tantes dades en aquesta... No la noten en l'estudi? M'has preguntat, perdona, eh?
Quins són els supermercats més cars? Sí. Mm. Però, bueno, així, a trets generals, eh?
Sí. A trets generals trobem que les cadenes més barates a nivell nacional són el Campo i Family Cash, i les més cares són Coaliment, El Economato i Amazon, que és les compres online.
Uh-huh. I, clar, vosaltres des d'Ocu, què és el que voleu transmetre amb tot això?
Bé, en aquest estudi, que ja et dic que és molt exhaustiu i prenem moltíssimes, moltíssimes dades, el que pretén és donar... Bueno, tenim uns comparadors al nostre web perquè els consumidors puguin accedir-hi i veure quins productes estan més econòmics en el seu voltant. Però, a més, bueno, pretenem fer una foto de la situació actual, que, a més, doncs, dona pas a que puguem fer reclamacions a les entitats corresponents perquè facin un control d'aquesta situació. De fet, bueno... Amb el tema, per exemple, de l'oli d'oliva, estem demanant, bueno, reunions ja amb tots els operadors per saber exactament què està passant. I també demanem a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència i al Ministeri d'Agricultura, pues, que facin una mica d'investigació, d'inspecció, de com està tot això, o almenys reunions entre tots els operadors de la cadena alimentària per mirar a veure què està passant. Sí que és veritat que estem en una situació que es diu... inflació de segon grau, que és a dir, que com pugen a l'energia, puja el transport, etc., tot això es trasllada al consumidor, però a més hem d'afegir-hi potser uns marges, no?, dels distribuïdors. Doncs a veure què està passant, perquè finalment el que passa és que al final es trasllada tot al consumidor.
Mm-hmm. El consumidor i afecta, doncs, a totes les famílies, no?, a totes les persones que dia a dia han d'anar fent la compra i que cada cop ho tenen més difícil i més complicat pel que fa als preus i, doncs, arriben a menys, a comprar menys aliments per la pujada aquesta de la cistella de la compra. Esperem que se solucioni i que a poc, doncs, sigui menys dificultós per totes aquestes famílies que, doncs, ho pateixen moltíssim. Esther Lorente, delegada d'Ocu a Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest estudi i també a veure el que farem ara de cara a l'any que ve, quines diferències, doncs, anem trobant, perquè, clar, si es fa en els mesos aquests passats d'hivern, no?, veurem també una diferència significativa en l'oli i en altres productes que també, doncs, podrem analitzar quan arribi el moment. Gràcies, Esther.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I de seguida parlem també del que no veiem potser entorn a algunes patologies o malalties, perquè moltes d'elles amaguen darrere seu també molt de pes psicològic. Ara tornem i ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos, de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo, 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Patologies com, per exemple, la dermatitis atòpica, a la que potser molta gent no dona la suficient importància, pot comportar amb ella també tota una sèrie de problemes, com, per exemple, depressió o ansietat, a les persones que la pateixen. Avui, aquí al programa, els hi volem donar veu. I parlem ara de que més del 40% dels pacients amb dermatitis atòpica necessiten atenció psicològica. La picor incapacita i limita la vida dels pacients. I sobre el tema en volem parlar precisament amb la doctora Ana López, que és adjunta del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Sant Pau. Doctora, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, qualsevol cosa quotidiana en els pacients amb dermatitis atòpica els hi costa encara més, no?, per aquesta picor, a vegades incapacitant.
Sí, exactament. Un dels problemes que té la dermatitis atòpica, a més que tenen lesions a la pell que són visibles, és que aquestes lesions van acompanyades d'una picor que pot ser molt intensa. I aquest no és l'únic problema, sinó que moltes vegades aquesta picor és especialment rellevant durant la nit, de manera que els pacients, que moltes vegades són nens i també adults, doncs no poden dormir bé durant la nit i això implica doncs, que de dia estan cansats, tenen problemes doncs, de concentració a l'escola o a la feina, i bé, al final això no deixa de ser doncs, una alteració psicològica important per la, i que altera molt la seva qualitat de vida.
Mm-hmm. Quin és el perfil de les persones que tenen dermatitis atòpica?
Doncs bé, tenim bàsicament com dos grups de pacients, no? Per una banda tenim els nens, no? La dermatitis atòpica és relativament freqüent en nens, que poden ser doncs, des de lactants, nens molt petits, fins a adolescents. I el segon grup de pacients, doncs, tot i que menys freqüents, són els pacients adults, no? que també tenen aquesta malaltia.
Clar, quan els nens la pateixen, és molt diferent, no? Quan la pateix un adult, al final, suposo que deu tenir tractament, però depenent del grau, no?, de la gravetat d'aquesta dermatitis, doncs és més incapacitant o menys, oi?
Exactament. La dermatitis atòpica té graus de manifestació de la malaltia i hi ha pacients, nens i adults, que tenen formes lleus i tenen com poques lesions a la pell que molt probablement es podran controlar doncs, amb una bona cura de la pell, amb molt bona hidratació i de vegades doncs, alguns tractaments que solen ser tòpics. En casos més greus, com és evident, doncs, el que tenen són moltes més lesions a superfície corporal i normalment aquests pacients tenen més símptomes i necessiten també doncs, tractaments més intensius, que moltes vegades passen per tractaments doncs, que poden ser via oral o inclús tractaments més novedosos que són punxats, no?, d'administració subcutània.
Mm-hmm. Té cura la dermatitis atòpica?
Bé, la dermatitis atòpica és una malaltia crònica de base immunològica en la que participen doncs, molts factors, inclús factors ambientals i genètics del pacient, i malauradament en aquest moment no té cura, no? És a dir, és una malaltia crònica que si amb un tractament adequat que ens funciona, doncs podem mantenir els pacients doncs amb molts menys símptomes i que en part s'oblidin de la seva malaltia, però en aquest moment no hi ha una curació per aquesta malaltia ni per moltes de les malalties cròniques que tenim.
Mm-hmm. Clar, el 40% dels pacients pateix ansietat o depressió perquè al final arriba un moment que ja no poden més, no? Hi ha pacients que diuen fins i tot que senten com que tenen un munt de formigues corrents pel seu cos. Això afecta inevitablement psicològicament també, no?
Sí, exacte. Només el fet de tenir una malaltia crònica, els pacients que tenen una malaltia crònica, que saben que doncs, al llarg de la seva vida doncs, hauran d'estar pendents d'aquesta, ja implica doncs, una important alteració psicològica. Per altra banda, el fet de que tinguin símptomes de manera diària, com deia abans, no? Doncs a vegades no poden descansar bé a la nit, doncs tot això fa que l'alteració psicològica també sigui molt important, perquè no tenen una qualitat de vida com la de la resta de les persones, no? I moltes vegades doncs el tractament ha d'anar acompanyat d'un suport psicològic.
Exacte. Suport psicològic, com per exemple la teràpia, també antidepressius i el suport important també de les persones que t'envolten. En aquest cas, creieu que encara la dermatitis atòpica no està valorada com una patologia com a tal, que encara està una mica potser banalitzada aquesta malaltia?
Bé, des del punt de vista dermatològic, és una malaltia molt, molt ben classificada, molt ben coneguda i realment té un tractament molt establert i probablement pugui estar banalitzada a nivell de la societat, no? Perquè bé, potser estem dient dermatitis atòpica doncs a senzillament tenir la pell seca, no? La dermatitis atòpica és una malaltia com a tal que s'ha de diagnosticar i que necessita un tractament correcte i específic.
Exacte. Doncs, doctora Ana López, adjunta del Servei de Dermatologia de Sant Pau, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar veu, per la veu teva, a totes aquestes persones que pateixen dermatitis atòpica i que se senten també malament psicològicament per tot el que comporta aquesta patologia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I parlem ara de que el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, està en contra de les dietes i avisen dels perills d'aquestes que restringeixen aliments i prometen resultats miraculosos. CODITA recomana que no se segueixin els reptes virals que proliferen en aquestes dates, sobretot després de les vacances d'estiu, i alerten que l'índex de massa corporal no és un indicador de pes precís, perquè no té en compte el percentatge ni distribució del greix corporal. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui bé amb el secretari de CODITA, Gerard Mora. Gerard, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tot i així, advertiu que l'índex de la població adulta amb obesitat a Tarragona i les Terres de l'Ebre és del 17,8%, gairebé un 18%, i està per sobre, això sí, de la mitjana catalana, oi?
Sí, de fet, l'obesitat és un problema, és, ja podem dir que és la pandèmia, no?, dels nostres temps. És un problema de salut pública i el que advertim, i sempre hem d'associar l'obesitat al risc cardiovascular.
Mm-hmm, exacte. I, clar, vosaltres, què és el que dieu? Què és el que denuncieu públicament, el que recomaneu en aquest cas?
Bé, ja fa un temps que seguim, que venim observant, no?, aquesta crida, sobretot a les xarxes socials, no?, de dietes miracles, de reptes virals, i amb la tornada, potser al setembre, s'ha augmentat, no?, aquestes dietes miracles anunciades per xarxes socials, aquests reptes virals també, anunciades a moltes xarxes socials, sobretot Instagram, TikTok, i el que diem és que aquestes dietes miracles no funcionen i, a més, poden tindre perjudicis per a la salut, i, a més, també, que val a dir que el 70% de les persones que ho fa recupera el seu pes inicial. A més, com dic, de tots els problemes que poden haver a nivell hepàtic, renal, al cor, i el que reivindiquem és la dieta mediterrània, que és la que sí que ha demostrat que té evidència sobre els beneficis de la salut.
Mm-hmm. Recomaneu una dieta variada, no?, amb ingestes de petites quantitats i fugir, doncs, d'aquests estàndards marcats per l'IMC, no?, l'índex de massa corporal, perquè dieu que és un indicador que no diferencia entre engreix i múscul. Això, vosaltres, també com ho expliqueu?
Bé, sí que és veritat, i que l'indicador de l'índex de massa corporal és un indicador que s'utilitza a les consultes i que, al final, és un indicador més. Però, quan parlem d'obesitat, cal analitzar altres elements, com, per exemple, la massa muscular, la circumferència de cintura, inclús alguna vegada hem d'analitzar, no, pues, a nivell de minerals com està aquesta persona. Amb aquest test viral sí que es posa molt d'èmfasi a l'índex de massa corporal i això pot provocar no, aquesta ansietat i fins i tot problemes de salut mental amb aquesta obsessió amb un índex que al final no és més que un instrument més, però que per a treballar i poder estudiar l'obesitat ens calen treballar altres factors molt més precisos.
Mm-hmm. I aposteu per avaluar l'estat saludable del pacient a partir de la pressió arterial, oi? La circumferència aquesta de la cintura també, i els nivells de sucre i els de colesterol. Això diríeu que sí que són les xifres precises, no?, per avaluar la salut de la persona, diguem, oi?
Bé, sí, el que fem, no?, dins de l'atenció primària, sobretot les infermeres, com altres professionals, com metges i nutricionistes, en aquest sentit és mirem el risc cardiovascular, perquè l'obesitat està molt associada a aquest risc cardiovascular. Llavors, el que hem de fer és cribar altres problemes i el que fem és, pues, òbviament, si tenim una alimentació saludable, si tenim la pressió arterial controlada, els nivells de colesterol, això farà que el risc de que poguéssim tindre algun problema cardiovascular disminuïsi i això forma part de tota aquesta avaluació que fem a la persona.
Mm-hmm, clar. Al final, perdre pes ràpidament doncs pot generar pèrdues de massa muscular, no? També de vitamines del cos. Ens podem trobar amb molts problemes, oi?
Sí. Aquestes dietes miracles que restringeixen alguns grups d'aliments, el que fem és que sí que ens faran baixar de pes molt ràpidament, però hem d'anar amb compte perquè això doncs, pot fer que també perguéssim alguns nutrients, alguns minerals, que ens deshidratem i això pugui acabar afectant a òrgans doncs, com el fetge, el ronyó i fins i tot al sistema cardiocirculatori.
Uh-huh. I acaben afectant també emocionalment, no?, a la persona.
Sí, s'ha vist també, no?, pues que això hi ha un lligam, no?, entre aquesta obsessió pel pes, aquestes dietes, doncs, amb problemes de salut mental com és ansietat, estrès, i al final també pot acabar derivant, no?, aquests efectes virals, pues, amb un altre problema que té bastanta prevalença, com són els trastorns de la conducta alimentària.
Clar. Al final, doncs, vosaltres alerteu d'aquests perills de les dietes miracles, no?, que perjudiquen la salut i també, doncs, qui les fa, amb el pas del temps, torna a recuperar, diguem, o superar fins i tot el pes inicial, com abans comentaves. Quines són les persones més propenses a caure en aquest tipus de dietes?
Bé, la veritat és que no tenim el perfil indicat, però sí que és veritat doncs, que tenim un grup d'adolescents, perquè tenim l'obesitat és un problema que està a totes les edats, llavors no tenim un perfil clar identificat. El que sí que insistim molt, i això val al fer pedagogia, és que la millor és la dieta mediterrània, i aquesta sí que té evidència sobre els beneficis que aporta. Quina és? Pues aquella que conté verdures, fruites, s'han de disminuir els olis, els greixos d'origen animal, i com a greix el que es recomana és l'oli d'oliva, que és el que tenim aquí a casa, i sobretot també doncs, la ingesta d'aigua.
Uh-huh. Una dieta variada, com abans dèiem, no? Al final podem menjar de tot, oi?
Sí. Llevat de certes patologies, que, doncs, que sí, aquí sí que hem de fer alguna recomanació de restringir algun grup d'aliments, el que sí que desaconsellem és la ingesta d'aquells aliments ultraprocessats, que a tots ens agraden, però sí que són perjudicials. Al final, el que diem, i hi ha una guia elaborada pel Departament de Salut, que diu petits canvis per menjar millor, que allí queda tot recollit en el sentit de que, jo et dic, una dieta rica, variada, és aquesta que tenim aquí, que tenim de proximitat, i, sobretot, el que sí que hem d'evitar és ingerir aquells aliments ultraprocessats.
Uh-huh. I per les persones que ara, després de les vacances, doncs volen tornar a cuidar-se, no?, a recuperar potser el seu pes que tenien abans d'aquests menjars potser més, no sé, més bojos, diguem, no?, ara a les vacances d'estiu, Clar, què recomanaríeu de, que poden fer? Quina dieta podríem fer? Menjar, com ara dius, amb una dieta mediterrània? O què els diries que faig que fessin?
Bé, jo crec que al final ens hem de marcar límits i objectius realistes, que això moltes d'aquestes dietes no ho són, és a dir, hem de marcar límits realistes, hem de tindre aquesta visió de risc cardiovascular i el que ara diem, aquesta dieta mediterrània, sobretot molt rica en fibra, en fruites, en verdures, on ha de carn, però també hem de pensar en el peix. La veritat és que els mercats que tenim a casa nostra pues, són un lloc excepcional. L'oli, els olis de l'oli d'oliva com a greix, i també doncs, el tema de beure aigua, evitar begudes ensucrades i tot això. Tot això, si ho convenem en l'activitat física, en la pràctica d'activitat física, també cadascú amb les seves limitacions, però adaptar a les seves necessitats, pues jo crec que és el millor consell que podem donar.
Mm-hmm. Clar, aquí l'esport també juga un paper important, oi?
Sí, sí, importantíssim, eh? I a vegades pensem en activitat física, no vol dir fer un esport d'alt rendiment, sinó, depenent de la persona, pues anar a caminar ja pot ser, ja es pot considerar activitat física. Hem de fer allò en què ens sentim a gust.
Mm-hmm. Doncs Gerard Mora, secretari de Codita, gràcies per parlar a nosaltres, donar-nos aquestes recomanacions i conscienciar també a la gent de que no posin en perill la seva salut per fer aquestes dietes dels reptes virals, aquests que van movent-se per les xarxes socials i que al final doncs, prometen resultats miraculosos, però no és així. Així que gràcies per mirar per la salut de les persones.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
I atenció perquè la dieta influeix en l'acumulació de greix a les artèries. Així ho ha demostrat un recent estudi que confirma que la baixa adherència a la dieta mediterrània s'associa amb una major presència de plaques de greix a les artèries, és a dir, d'arteriosclerosi, un nom una mica complicat. L'estudi s'ha fet amb 8.116 persones que han participat en un projecte del Bus de la Salut de Lleida. I nosaltres volem parlar amb la investigadora, la Marina Rojo, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Marina, molt bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Claro, este estudio, ¿cómo lo habéis hecho?
Bueno, nosotros hemos tenido acceso a los datos que justamente he comentado, que se han recopilado a partir del Bus de la Salud. Y a partir de estos datos lo que hemos hecho es analizar asociación entre una baja o moderada alta adherencia a dieta mediterránea y cómo es, se asocia en la presencia o no presencia de placas, además de el número de placas. Es decir, analizamos los que no tenían placas y los que sí tenían, y de los que sí tenían, los que tenían una sola placa o múltiples placas. Y lo que encontramos es justamente esto, que las personas con una mejor adherencia a dieta mediterránea tenían menor presencia de placas y menor número de placas.
Claro. ¿El perfil de la gente cuál es, más o menos? ¿Cómo son las personas que se han presentado en este estudio y las que con las que habéis visto que esto pasa, que esto es así?
Bueno, el Bus de la Salud, uno de los criterios de inclusión era que tuvieran un moderado riesgo cardiovascular. Esto quiere decir que ya tuvieran algún factor como sobrepeso, hipertensión arterial o historia familiar de presencia de algún riesgo cardiovascular. Es decir, no se trata de individuos que fueran totalmente sanos, pero tampoco individuos que tuvieran alguna patología asociada como la diabetes.
Uh-huh. Al final, evaluasteis, ¿no? Vosotros a través de este estudio los hábitos alimenticios que tenía la población de Lleida en estos casos y las consecuencias. ¿Qué alimentación seguían normalmente estas personas? ¿Qué dieta llevaban?
Sí, nosotros lo que analizamos fue la adherencia a dieta mediterránea a partir de un cuestionario que se diseñó en el estudio PREDIMED. Uh-huh. Este cuestionario consta de 14 preguntas que van justamente relacionadas hacia consumo de alimentos que generan algún tipo de protección cardiovascular o de la salud en general, como consumo de aceite de oliva, consumo de sofrito, menor consumo de repostería y productos ultraprocesados, mayor consumo de pescado, menor consumo de carnes rojas, uh-huh, etcétera. Son 14 preguntas que nos permiten evaluar si hay una buena adherencia a dieta mediterránea o una mala adherencia.
Claro.
Entonces, sí, lo que encontramos, lastimosamente, aunque estamos en una región mediterránea, nos hubiera gustado encontrar mucha mayor adherencia de la gente a la dieta, lo que nos indica que se está perdiendo un poco esta tradición, costumbre y sana costumbre de seguir consumiendo la dieta mediterránea. Este cuestionario puntúa de 0 a 14, siendo 0 la menor adherencia y 14 la mayor adherencia, y nosotros encontramos que el grueso de la población que tenía una buena adherencia pues no llegaba a los 14, estaba entre los 7 y 14 puntos, es decir, mediana adherencia o buena adherencia.
Y de hecho, las mujeres eran las que presentaban una menor frecuencia y nombre de placas de este tipo, ¿no?
Exactamente. Este fue un hallazgo interesante, y es que las mujeres, o sea, el sexo femenino resultaba un factor protector ante la presencia y número de placas. Esto se tiene que analizar con mayor profundidad porque en los estudios que nuestro grupo ha realizado, no únicamente respecto a placas, sino a problemas metabólicos en general, hemos ido encontrando que justamente las mujeres presentan un mejor perfil dietético y también un mejor perfil metabólico.
Uh-huh. ¿Y las personas con mejores hábitos alimenticios, en este caso relacionados con la dieta mediterránea, como comentábamos, también presentaban un menor número de placas de grasa, ¿no?, en las arterias, en comparación con esas personas con baja adherencia a esta dieta, ¿verdad? Al final, las personas que tenían este problema, digamos, ¿qué hábitos cambiaron y a partir de ahora, pues, cómo ha cambiado su vida?
Bueno, el estudio de Lillerbach en una parte es un estudio prospectivo. Se mirará a futuro si las personas que tienen una buena adherencia o una mala adherencia pueden presentar algún tipo de evento cardiovascular. Lo esperado, lo que se esperaría es que cuando existe una presencia de placa, que nosotros lo que hemos analizado es justamente la enfermedad ateromatosa subclínica, cuando estas placas no están dando problemas, si hay la presencia de placas, lo esperable es que en un futuro pudiera, si se sigue con el mismo estilo de vida, si no se mejoran hábitos, o si hay alguna otra enfermedad o comorbilidad, es esperable que pueda haber un evento cardiovascular, llámese ictus, infarto, etcétera. Uh-huh. Entonces, lo que tendríamos que analizar es a futuro, si efectivamente las personas, aún teniendo placa, pero con una mayor adherencia a dieta, esta también sigue siendo protectora o no lo es.
Claro. Pues miraremos al futuro, Marina, y a ver los resultados finales, cómo van y cuáles son. Gracias por hablar con nosotros de este tema.
Un placer, muchas gracias.
I com en un principi dèiem, avui tenim un programa intens, sobretot per temes i històries com la que ve ara. Alguns de vosaltres recordareu el cas d'Arnau Galindo, mort en un accident de trànsit a l'Aràbia Saudita, i aquesta setmana s'han complert ja 2 anys de la seva mort. Avui tenim a la seva mare amb nosaltres, quan encara queden moltes coses a resoldre. En uns minuts ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas. Y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara del cas que avançàvem abans de la publicitat. Els 2 anys de la mort d'Arnau Galindo, promesa de la dansa a l'Aràbia Saudita i de la que queden encara una infinitat de dubtes, sobretot per la seva mare, amb la que parlarem en uns instants. Ara hem de parlar de que aquesta setmana es compleixen 2 anys de la mort d'Arnau Galindo, jove promesa de la dansa en un terrible incert accident a l'Aràbia Saudita. Ara, més de 700 dies després, la família encara continua buscant respostes del que va passar i avui volem parlar i tenim amb nosaltres a la seva mare, la Rocío Alices. Rocío, molt bon dia, buenos días.
Hola, molt bon dia, buenos días.
Gracias, antes que nada, por atendernos. Arnau era un bailarín de Gabá, ¿no?, de 27 años. Cuéntame un poco quién era y qué es lo que hacía con la danza.
Bueno, pues Arnau, digamos, comenzó su formación de pequeño en Gabá, en la escuela de Leonor Vives, pero luego sus estudios principales se los sacó en la Royal, de London, donde iba haciendo los exámenes, digamos, porque él, su rama era por la rama del clásico, que es lo que él más le gustaba, hasta llegar, digamos, al tema de digamos, de su último examen como teacher. Pero luego, debido a las dificultades que hay en el mundo de la danza, porque también la estatura cuenta mucho, sus profesores de la escuela de Barcelona lo derivaron a Londres, de donde se, digamos, él salió con distinción y medalla de honor, y fue la portada de todo el tour que hizo la Universidad de London en Londres, por parte de Escocia, digamos, hicieron un recorrido por toda la parte de Inglaterra.
Uh-huh. Sin duda, un bailarín de éxito y por eso precisamente viajaba a Riad, ¿no?, a la Arabia Saudí, contratado también por una empresa de espectáculo, ¿no? ¿Qué sucedió ahí?
A ver, en principio él ya había ido varias veces a Arabia Saudita, también había estado en Qatar, trabajando con diferentes empresas, porque hay que realmente reconocer que allí suelen hacer unos espectáculos impresionantes. O sea, los espectáculos que realizan en Arabia Saudita son a lo grande. Y bueno, él le gustaba también el tema, y él siempre se buscaba sus castings, sus sitios, porque la dificultad de la estatura fue una cosa muy muy fuerte en su vida, ¿no? Porque él se quería dedicar simplemente al clásico, pero por eso, digamos, lo derivaron furgón a London. Entonces, este año se fue el 12 de octubre del 2021 a Arabia Saudita. Lo dejamos en el aeropuerto del Prat y, bueno, seguíamos teniendo contacto. Le había salido algún trabajo más, que seguramente iría a Qatar, como mucho volvería a Barcelona a recoger cuatro prendas o cuatro cosas más y volvería a trabajar. En el día de descanso propusieron hacer una excursión allí a una montaña que le llaman el borde del mundo, que está a unos 90 kilómetros de Riad. Es una parte desértica y montañosa, ¿no? Y el conductor, por lo poco que sabemos, que nos han podido contar puntualmente, digamos, algún compañero o algo, y alguna cosa que la embajada nos envió algún pequeño papel que tuvimos que traducir nosotros porque era en árabe, decidió el conductor que no podía hacer una excursión nocturna, pero no sabe por qué. Él se tiró hacia abajo sin líquido de frenos, por una montaña, se equivocó de camino y se cayó por un precipicio de 90 metros. Iban 9 personas en el Toyota. Todos los que iban en el interior sobrevivieron con muy pequeñas lesiones, y todos los bailarines que iban en la parte de atrás, que se le llama cajón del Toyota, todos ellos fueron disparados por el aire, porque al caer hacia abajo, hacia 90 metros,
claro,
pues todos fueron disparados. De los 5 que iban, fallecieron 4, 3 italianos y un español, que es mi hijo, Arnau, y otro quedó muy gravemente herido, que es de Nápoles. Estuvo muchos meses en Arabia Saudita ingresado porque no se le podía tampoco trasladar, y al final, al cabo de 4 o 5 meses, lo pudieron volver a llevar a Nápoles. Y sigue su rehabilitación. Lleva 2 años, pero digamos que ya está de ruedas. Y bueno.
¿Y los dos guías, imagino que estarán en prisión, no?
No, los dos guías, después de pasar por la vía civil, que se hizo inmediatamente ese juicio, porque el juicio para el 2021, cuando falleció mi hijo, enseguida se cogió al conductor y se le metió en prisión. Entonces se le hizo un juicio en el 22, en el cual simplemente había un año de prisión, pero él pagó su fianza y salió a la calle. Pero bueno, según mi abogado, es algo que suele pasar en casi todos los países, ¿vale? Cuando hay algún atropellamiento o algo, el conductor raras veces toca prisión.
Vale. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con la gente que es responsable, quizás, del accidente? ¿Qué es lo que pasa?
Por lo visto, digamos, todo el mundo se lava las manos. Nadie sabe nada, nadie sabe darte ninguna noticia. Yo, cuando recibí las noticias, fue un shock impresionante. Imagínate, es hijo único. Y entonces, pues claro, la embajada te manda un listado con abogados y demás al cabo de unos días, pero tú le preguntas que ellos te aconsejen, porque tú no conoces el país, tú no sabes cómo funciona Arabia Saudita a nivel jurídico y demás. Y la embajada española dijo que ellos simplemente se dedicaban a nivel burocrático. Me puse en contacto también con el delegado del gobierno español, bueno, él se puso en contacto conmigo, porque resulta que la embajada española me decía que podían tardar entre 1 o 2 meses en reportarme, a traerme a mi hijo a España, lo cual fue increíble. Y cuando lo comenté, enseguida toda la gente joven que lo conocía, tanto bailarines, gente que está haciendo periodismo, gente de radio, se puso a las redes sociales a enviar datos sobre el Arnau, a decir que no era posible. La embajada se vio un poquito, digamos, apretada, ¿no? Y eso hizo que a los 13 días yo pudiera ver a mi hijo en el tanatorio de Gabá. Si no llegase por las redes sociales, no habría llegado a ningún sitio. Habría tardado un mes o 2 meses, no se sabe. O sea, que la fuerza que tuvo la gente joven en colaborar y en ayudarme, eso fue la parte muy importante de cara, digamos, a hacer visibles a Arnau, al accidente de Arnau, porque en Italia todo el mundo lo sabía, todo el mundo comentaba, todo el mundo hablaba, pero aquí en España el único que al final sacó algo fue Telecinco, creo, como televisivamente, y luego todo el resto fue noticias a nivel digital.
Y ahora, 2 años después, ¿cómo está la situación? Aparte del dolor, imagino, ¿no? De la familia, tuyo sobre todo, la situación judicial en este caso, ¿cómo avanza?
Pues mira, no terminamos la familia de cerrar el duelo. Llevamos 2 años, yo después de que tuve mucha suerte, porque no me puedo quejar de la gente que me rodea, de la gente que me aprecia, de la gente que intentó contactar con Arabia a ver si pudiera encontrar un abogado y demás. Bueno, la cuestión es que Arabia Saudita tú tienes que tener un abogado del país, tú no puedes aportar nadie de fuera. Me tuve que buscar un abogado internacional, porque claro, yo no hablo inglés, y exigían que por lo menos ese idioma se llevara, árabe ya estoy descartada. Y entonces contraté contratamos la familia a un abogado internacional para que nos hiciera, digamos, nos llevara también el caso, porque claro, no sabemos de leyes, no sabemos de idiomas. Y bueno, ese lo contratamos porque antes de todo eso, nosotros nos invitaron a Roma a un homenaje que se hizo en el Teatro Grec de Griego, de allí de Roma, para los bailarines. Y en principio en la portada salían 3, pero luego nos llamaron y nos dijeron que nosotros también somos importantes, que nuestro hijo bailarín español también había muerto, y entonces nos invitaron. Ahí fue cuando contactamos con las familias italianas de las 3. De los 3 fallecidos pudimos contactar con 2, pero sobre todo una familia, la familia de Nicolás, que son de Sicilia, son los que me pusieron en contacto con su abogado, para que su abogado nos pusiera en contacto con un abogado de Arabia para que él llevara el caso de todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces nos pusimos en contacto y desde entonces, pues bueno, casi un año para firmar el contrato con el abogado de Arabia. La información es nula. Cada vez que le mandamos un WhatsApp por parte de la familia no hay contestación. Mi abogado está cansado de emails, de WhatsApp, de llamarlo, de pedirle por favor información, que cuente con la desesperación que las familias tenemos porque no acabamos de cerrar. Claro. No sabemos lo que pasó. No nos ha llegado ni la condena, digamos, que hubo, ningún papeleo. Ahora, digamos, se acabó la de condena, digamos, la condena que había con el juicio público. Llevamos más de 2 años casi, porque esto en público en mayo ya se dio la sentencia como culpable y ya salió a la calle. Y entonces ahora estamos esperando, nosotros empezamos el juicio privado, pero no tenemos nada. Las familias italianas no saben nada, mueven y remueven. Yo estoy continuamente en contacto con la embajada española, he estado en contacto con el delegado del gobierno español, he hablado con el Ministerio de Exteriores. Nadie nos dice nada. O sea, llevamos 2 años sin saber. Simplemente sabemos que hubo un accidente muy grave en el cual mi hijo falleció. Yo aquí en España no sé a quién recurrir. Mi abogado está desesperado y es un abogado internacional y entra en desesperación. Yo hablo con las familias, no saben nada, solo me hablan en italiano. Yo tengo que estar todo el día con una aplicación de traductor para entenderme con todos. Y llega un momento que es desesperante. No cierras el duelo. Tu cabeza continuamente sigue pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que tengo que aportar?
Exacto, ¿y qué puedo hacer, ¿no?, para obtener respuesta?
Claro, y aparte porque el abogado de Arabia tiene nuestros poderes, tanto el del padre como el mío. O sea, que él puede hacer lo que él quiera. Tiene nuestros poderes.
Yeah.
Y sin embargo, no nos da ningún tipo de comunicación. No contesta a los WhatsApp, no contesta, bueno, a mí personalmente, a mí no me contesta ni a las llamadas ni a los WhatsApp. Al padre aún me ha contestado algún WhatsApp, uno. En estos 2 últimos años, todos los WhatsApp que le hemos mandado, todas las súplicas que le hemos enviado al abogado de Arabia, mi abogado, desesperado, no conseguimos nada. Entonces necesito un SOS. Estoy que nadie me indica, nadie me dice qué pasos tengo que seguir, ¿vale? Desde España ni la embajada. Habla que es burocracia, simplemente no pueden hacer nada. El delegado del gobierno español con asuntos exteriores me vuelve a derivar a la embajada. Tampoco me solucionan, no me dan datos, no me dicen qué gestiones, qué puedo hacer, qué puedo realizar, ¿vale? Y entonces nosotros los italianos presentaron ante la fiscalía, a ver, no hay jurisdicción ni de España ni de Italia en Arabia Saudita, ¿de acuerdo? Entonces los italianos en su momento presentaron una denuncia, digamos, pero no se las ha aceptado el tribunal, se la ha rechazado y han hecho recursos, digamos, porque claro, querían saber cómo iba el accidente. Nosotros simplemente queremos saber información, digamos, de cuando acabó el juicio público, que nos hubiera llegado la sentencia, conforme hubiéramos sabido qué es lo que había pasado, qué es lo que era, pero ya te digo que no tenemos
nada.
Son 2 años de incertidumbres, 2 años de hacer teorías, 2 años de intentar contactar con unos y con otros a ver qué se saca en claro. Y el único que nos dice, lo único que cuando nos ha contestado alguna vez en estos 2 años, que creo que nos ha contestado, al abogado de aquí, le ha contestado que creo que 2 veces, las 2 veces es que tengamos paciencia, lo cual nosotros le decimos que muy bien, podemos tener paciencia para el segundo juicio, pero el primer juicio ya está terminado, y el primer juicio ya está sentenciado. Entonces, todo ese papel, toda esa sentencia debería llegar a las familias, para que las familias supiéramos qué fue lo que pasó.
Yeah.
¿Por qué motivo? ¿Qué causas? ¿Qué consecuencias? ¿Me entiendes? Es desesperante. Para mí como madre, pero como familia, desesperante.
Uh-huh. Desesperante. Claro, Rocío, y si no obtenéis respuestas, han pasado 2 años, ¿qué ves que pasará en los años siguientes?
A ver, tú le puedes echar paciencia porque tú sabes que los juicios pueden tardar. Eso pasa en España, pasa en Europa, hasta ahí, digamos, la capacidad. Pero aquí tendríamos ya la información, sabríamos a qué atenernos,
claro.
Sabríamos si tendríamos que hacer un paso diferente, sabríamos si tendríamos que presentar una denuncia ante algún tipo de tribunal, sabríamos si tendríamos que hacer algo. Entonces, la sensación es que estamos desamparados, pero yo estoy teniendo un abogado internacional que se siente igual de ser desamparado, que es triste, ¿no? Porque él solo hace que pedirme disculpas, lo siento, Rocío, lo intento, lo llamo, le hago videoconferencias, tal y cual, claro. Él más no puede hacer, y en Arabia no podemos hacer nada, quiero decir, y yo como mujer estoy eliminada, quiero decir, si a mí no me contesta ni el abogado.
No, está claro que más no podéis hacer,
no.
Al final no podéis cerrar un capítulo, ¿no?, con muchísimo dolor, imagino. Y claro, al final la parte emocional, digamos, también se está quedando como en un segundo plano, ¿no?, para estar fuerte y poder hacer todos estos procesos, ¿no?, judiciales, de los que no obtenéis respuesta. Como familia, como madre, ¿cómo llevas este dolor, por ejemplo, Rocío?
Bueno, mira, las mañanas son horribles, ¿vale? Durante el día, como trabajo, porque voy a trabajar, soy monitora de comedor, trabajo y los niños me ayudan. Y durante el día tengo suerte de estar rodeada. Tengo una familia muy buena. Tengo amistades que todos los días están conmigo, que me dan support. Voy a una psicóloga, hago terapia, hago todo lo que me dicen. No tomo antidepresivos porque me daba mucho miedo poderme enganchar algo y luego no poder deshacerme de ellos. hago meditación y hablo y hablo del hecho de mi hijo y hablo de él. Uh-huh. No puedo cerrarlo porque no entiendo nada de lo que pasó. No tengo ningún papel, no puedo consolarme con decir, fue por esto, fue por algo.
Yeah.
No me puedo consolar. Simplemente tengo que estar todo el rato atenta, tengo que estar todo el rato pensando qué movimiento vamos a hacer ahora.
Claro, exacto.
Con quién tenemos que hablar. Yo estoy cansada de mandarle email a la embajada, de hablar por teléfono con el delegado del gobierno español. No consigo nada. Entonces, lo que quiero pedir es ayuda, no porque no tenga las herramientas, porque yo me las he buscado en España para poder trabajar en Arabia Saudita. Las herramientas están, pero lo que no termino de entender es por qué el abogado de Arabia Saudita no nos quiere decir nada. No sabemos, nos da por sospechar qué quieren esconder, qué es lo que saben ellos y nosotros no sabemos y no nos lo quieren decir. ¿De acuerdo? Entonces es algo que te da la sensación de que lo quieren ocultar o lo quieren quitar del medio, ¿sabes? Como pasa cuando las cosas, cuando uh-huh. pasa algo, un suceso muy grave, todo el mundo somos empáticos. Durante 15 días estamos ahí con la empatía. Cuando pasan los 15 días, ya la empatía desaparece y ya se queda todo en vacío, ¿no? Entonces eso es lo triste, ¿me entiendes? Porque si fuera por aquí, fuera en España, fuera por Europa, yo soy consciente de que la familia ya nos habríamos movido, tendríamos información, sabríamos, pero no sabemos cómo enfocar.
Es muy complicado.
Cómo hacer lo de Arabia Saudita. Es muy complicado. No sé si alguien en España ha tenido alguna vez alguna experiencia parecida o de algún tipo o algo así para que se pueda poner en contacto. Yo ya está mi teléfono, que se ponga en contacto conmigo, porque ya te digo, mi abogado es internacional y no lo entiende. Si él no lo entiende y es el profesional jurídico, yo como madre y mi familia, que somos personas de a pie normales, trabajadoras, ¿me entiendes? Nosotros estamos perdidos y no cerramos porque tú sigues ahí.
Exacto.
Porque hay algo, porque como dice mi abogado, no simplemente es la información, es que vosotros como víctimas, como familias que sois víctimas, tenéis derecho a una serie de cosas que se dan ya por ley, aunque sea en Arabia Saudita, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a mí la sensación que dan es que ¿qué quieren ocultar? ¿Qué quieren tapar? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, es lo que no termino, porque fíjate, de pasar a un mes y algo que podía tardar mi hijo en llegar, tú entras en redes sociales,
a 2 semanas,
empieza la gente a hablar, y en 2 semanas,
sí.
Entonces, a día de hoy, yo lo único que le digo a la embajada es que, por favor, me diga, y el señor que realmente tenemos contratado, que tardamos casi un año para que nos mandara el contrato, y pesado, ¿me entiendes? Es lo que le digo a la embajada.
Uh-huh.
¿Qué está pasando en Arabia Saudita? ¿Es cierto que el caso de mi hijo y de los italianos está abierto? ¿Es cierto que sigue para adelante? Señora Rocío Alices, lamentamos no poderle informar al de lo que hay, porque claro, pienso usted, estamos en un país diferente, pero es como yo le digo, pero yo tengo contratado un abogado ahí en Arabia Saudita, hablar con mi abogado de Arabia Saudita, no hace falta hablar con nadie más, es con el abogado, simplemente ir, ver si es verdad o si se están haciendo los trámites, ¿o qué me aconsejáis? Y todos son evasivas. Muy buenas palabras, ¿eh? Todos con muy buena educación, el delegado del gobierno español con muy buena educación, pero después de 2 años no me ha podido solucionar nada ni informarme de nada. La embajada española, lo único que fue me mandó un resumen de la sentencia, un folio, me resumió en español para que supiera que el conductor era 100% culpable, ¿de acuerdo? Pero ese conductor tenía que trabajar para alguna empresa, para hacer una excursión y demás. Todo el mundo se lava las manos, la empresa de la excursión, la empresa que estaba contratada con mi hijo también. O sea, todo el mundo ha desaparecido para no dar ninguna explicación. Entonces, yo lo que hago es eso. Lo que intento hacer es un SOS, por favor. Necesito ayuda. Necesito no ayuda, digamos, económica. Yo no quiero ayuda económica. Necesito ayuda...
Para saber lo que pasó.
Exacto. Que me dirijan al sitio adecuado. Que, por favor, el abogado de Arabia diga ya algo. Él tiene todos los papeles. Él tiene todo y no dice nada. Entonces me siento desamparada, porque si él tiene los poderes, él puede hacer con los poderes tanto del padre como con los míos, él puede hacer lo que quiera. Yo le he dado mis poderes.
Sí, Rocío, queda dicho este llamamiento de ayuda a la gente. Esperemos que se solucione, que tengáis respuesta, porque al final esta familia, igual que las otras, necesitan cerrar un capítulo, saber qué es lo que pasó con sus familiares, con sus hijos, y poder cerrar y aprender a convivir con este dolor sin más respuestas, sin más preguntas que hacerse sin respuesta. Rocío, te agradecemos muchísimo que hayas querido hablar con nosotros sobre este tema, que lo hayas contado tan bien, con tanta entereza y teniendo las cosas tan claras. Y nada, que lo sentimos muchísimo. Esperemos poder ayudarte con esta entrevista y ojalá pues todo siga adelante bien y a favor vuestro, teniendo estas respuestas de lo que pasó con Arnau. Gracias por contárnoslo y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirme el que yo pueda hablarlo y que llegue a más personas. Es mi interés. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias, Rocío.
Muchas gracias. Buenos días.
I atenció al que expliquem ara, perquè un estudi liderat pel CREAF determina que els boscos amb més risc de morir per sequera es troben a la conca mediterrània. Per tant, aquests serien els més vulnerables a la manca d'aigua, així com també els que es troben al sud d'Austràlia, al nord-est de l'Amazònia i també dels Estats Units. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui en detall amb el Pablo Sánchez, que és investigador del CREAF. Pablo, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, són aquests, oi, els que tenen més risc?
Doncs és una mica complicat. Jo diria que sí, però nosaltres resultats apunten que els boscos mediterranis tenen un alt risc de mortalitat, i això és per diverses raons, però és una cosa que és molt complexa. Per tant, encara estem intentant entendre les causes i entendre què podem fer nosaltres perquè aquest risc de mortalitat disminueixi.
Com ha evolucionat tot aquest efecte que té la sequera en els boscos? Com ha anat avançant amb el pas dels anys?
Doncs mira, com bé sabràs, estem en una situació de canvi climàtic que està produint que hi hagi més sequeres més llargues i més intenses. Llavors, tenim una situació a Catalunya, per exemple, on tenim un abandonament del camp que està maximitzat. I ara mateix tenim moltes dones que estan esdevenint boscos molt joves i molt de cop. Què passa? Que a més al Mediterrani tenim espècies que venen de dones una miqueta més humides, per exemple, dones més eurosiberianes, i aquestes espècies no estan preparades a patir grans sequeres. Per tant, el que tenim al final és una situació on moltes d'aquestes espècies poden estar patint un risc de mortalitat més alt del que ha sigut patit fa 200 o 300 anys, quan potser el canvi climàtic no està tenint els efectes que està tenint actualment.
I aquest estudi que heu fet, com ha estat? Com l'heu fet? I també quant de temps us ha portat?
Doncs mira, això és un estudi que ha servit de tot el món. És una col·laboració internacional en la qual volíem avaluar quin és l'impacte que té la fisiologia dels arbres, la forma com funcionen els arbres, sobre el seu risc de patir mortalitat. Llavors, per fer això, hem agafat moltes dades transatlàntiques de tot el món i hem fet uns models predictius incorporant aquest funcionament fisiològic dels arbres, no només d'arbres individuals, sinó de tots els arbres que es troben en una zona. És a dir, estem avaluant comunitats com a bosc, no només com a individus o espècies individuals. Per tant, és un estudi que es basa en que han estat preses durant molts i molts anys i ens ha portat uns 3 anys compilar totes aquestes dades i fer anàlisis que al final han donat lloc a aquest estudi a nivell global, que és una mica generalitzant aquesta història que explica les dades que hem estat trenant durant molts anys.
Mm-hmm. Clar, amb aquest estudi heu permès, no?, doncs ampliar i tenir aquest camp de visió dels boscos pel que fa a la sequera i a la salut dels arbres. I una de les coses que també heu vist és que molts arbres mediterranis estan ben adaptats a la sequera, oi?
Sí, exactament. Tenim algunes espècies que han estat en zones seques durant molt temps i, per tant, evolutivament han estat exposades a aquestes situacions. Això vol dir que, per tal de sobreviure, necessitat adaptar-se a una situació que actualment doncs, s'està conferint aquesta capacitat de sobreviure a aquestes sequeres. Tot i així, aquestes espècies que sí que veiem que estan adaptades i que tenen un funcionament fisiològic que els permet sobreviure sota la sequera, també estan començant a patir una mica de risc de mortalitat. Per tant, ni tan sols aquestes que sí que són una mica més adaptades a la sequera, ni tan sols aquestes pot ser que estiguin realment preparades a una situació com la que estem vivint actualment. Mm-hmm. Tot i que no voldria ser tampoc catastrofista, és a dir, hi ha moltes espècies que estan preparades a sobreviure i el que hem de fer és seguir estudiant-les per veure com podem gestionar els boscos d'una forma que els permeti sobreviure en un futur.
Clar, clar, alguns d'aquests arbres tenen mecanismes per ells mateixos, no?, per suportar aquesta falta d'aigua. Això també imagino que ho heu estudiat i què és el que heu vist?
Doncs hi ha moltes estratègies diferents per sobreviure a la sequera. I això és molt bonic perquè el que ens explica és que hi ha moltes formes de respondre a la mateixa pregunta evolutiva. Llavors, això, el que, bàsicament, l'impacte que té sobre nosaltres com podem gestionar els boscos és que ens interessa sempre mantenir una diversitat alta, una diversitat d'espècies autòctones alta, perquè això segurament serà un bon indicatiu de que hi ha espècies que són capaces de respondre a la sequera de formes molt diferents. Per exemple, hi ha algunes que el que fan és invertir en arrels molt profundes per no buscar l'aigua que està emplatimada a les que més profundes del sol. Altres tanquen els estomes i deixen de transpirar aigua, per tant, paren de moure aigua quan hi ha situació de sequera, perquè esperen que hi hagi una situació una mica més favorable per no obrir-los i seguir fent el transport d'aigua a fotosíntesi. Hi ha moltes situacions diferents, moltes respostes que han pogut donar aquestes espècies a la situació de sequera.
Mm-hmm. I clar, si hi ha alguns, com comentàvem abans, que responen bé a aquesta situació de sequera, però fins i tot els ja està afectant la sequera que tenim avui en dia, que ja és bastant preocupant, quins diríeu que serien els mètodes o quines serien les solucions que s'haurien de fer, que haurien de passar a partir d'ara per tal de que no hi hagués aquesta mortalitat dels boscos i dels arbres?
Doncs el primer pas és seguir estudiant-los, perquè encara ens queden moltes preguntes a respondre, i això és un primer pas, però ens queda molt a avaluar per veure si realment és així. El que estem veient és que s'està donant mortalitat, i sobretot s'està donant mortalitat d'unes espècies concretes, que són les que estan una mica més vulnerables a aquests canvis en el règim hidrològic. Sobretot, el que jo crec que podríem començar a fer és intentar gestionar els boscos d'una forma que tingui en compte aquesta, diguem, fisiologia dels arbres, per tal d'assegurar que en els boscos mediterranis sempre tenim algunes espècies que poden ser capaces de sobreviure aquesta sequera. No deixar boscos sense presència d'aquestes espècies resistents a ser possible.
Mm-hmm. I la solució seria més pluja?
Això és una solució que ens agradaria molt a tots, però no sé si és possible. Llavors, això és una solució, segurament seria bo tenir una mica més de pluja. Una altra solució potser també és
que la pluja que arriba estigui distribuïda d'una forma eficient. És a dir, si tenim un bosc que està creixent per sobre de les seves possibilitats, pot ser una mica de gestió amb aquest bosc per tal de que hi hagi una mica menys de densitat d'arbres, per exemple, doncs afavorirà que aquells que sí que hi són puguin tenir accés a l'aigua. Mm-hmm. Hi ha moltes formes d'aproximar-ho, però bueno, això seria un exemple una mica.
Clar. Doncs Pablo Sánchez, investigador del CREAF, gràcies per parlar-nos d'aquest estudi. Esperem que aquesta mort o aquest risc per morir de sequera dels boscos sigui el menys possible, que es puguin salvar el màxim de boscos i d'arbres que sigui possible. I res, seguirem en contacte a veure com avança tot plegat i seguirem parlant amb vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
I continuem d'aquí no res per parlar d'una altra tradició any rere any, com és el cas, per exemple, del Saló Nàutic, per tots aquells aficionats dels vaixells, de la vela i del motor. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamar.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 euros el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes, y en contabilidad incluye la general y analítica.
Pero será caro, ¿no?
¿Qué va? Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Saló Nàutic d'enguany dura fins demà diumenge i nosaltres tenim el plaer de poder parlar avui amb el seu president, el Luis Conde, de totes les novetats que s'amaguen darrere el Saló i també referent, per exemple, al tema de la Copa d'Amèrica. I aquesta setmana s'ha inaugurat la nova edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que se celebra al Port Vell fins demà diumenge. Pels que encara no heu pogut assistir, doncs encara esteu a temps fins demà diumenge i esteu enamorats, per exemple, del món de la vela, encara podeu anar. Aquesta edició compta amb més de 240 expositors i 640 embarcacions, en una edició que des del seu inici esperava mantindre encara els més de 50.000 visitants d'altres anys i que està marcada especialment per la pròxima celebració de la Copa Amèrica a Barcelona. En parlem precisament amb un enamorat de la vela, que ell sí que sabem que ho és, que és el president del Saló Nàutic, Luis Conde. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Claro, a raíz de este interés que ha levantado la competición, eso sí, este año se ha reducido ligeramente el número de expositores en comparación, por ejemplo, al año pasado, ¿verdad?
Bueno, ya lo has dicho bien, ligeramente, ¿eh? O sea, simplemente hemos tenido que disponer de parte del metraje que estaba dedicado a Copa América, al Salón Náutico, para cederlo a las bases náuticas de la Copa América. Pero bueno, esto ha significado, para que tengas una idea, pues no sé, de pasar de 175 embarcaciones a 160 en el agua, que por cierto es más grandes. Una cosa que has dicho, que fíjate tú la potencia que tiene el tema Copa América, es que Copa América de vela, ¿no? Entonces, uh-huh. Es que tú dices el Salón Náutico, los aficionados a la vela, bueno, a la vela y al motor, porque hay muchísimas embarcaciones de motor también, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la Copa América parece que anula todo, ¿no?
Sí, sí, al final 160 embarcaciones estarán destinadas a esta exposición y el salón, podemos decir, eso sí, que llega en un momento en el que el sector ha logrado ya una estabilización, ¿no?, por fin, después de la pandemia, y se ha situado en cifras de 2019, por lo que podemos hablar de buenas predicciones también de ahora en adelante y buenas cifras este año mismo, ¿no?
Mira, la náutica en este país va para arriba, está clarísimo. Tenemos 8.000 kilómetros de costa, tenemos 150.000 embarcaciones que se tienen que renovar permanentemente. Yo creo que hay un cambio de estilo de ocio después de la pandemia, donde invita a mucha gente pues a tener el barquito, un barquito pequeño para pasar el durante el día con la familia. Y yo creo que todo eso son cosas que ayudan a desarrollarse más la náutica. Y la náutica en este momento pues está en una situación, lo has dicho tú muy bien, de una cierta estabilidad. Este año hemos crecido un 5,4%, que es crecimiento, no es nada espectacular, pero es crecimiento, y eso pues también nos anima a pensar que estamos por la buena senda, ¿no?
Se han celebrado diferentes actividades esta edición, como por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, pues hay una que a mí me gusta mucho, que invito a la gente que vaya, que es el America's Cup Experience, ¿no? Allí donde estaba el IMAX antes, donde estaba aquel cine, ¿te acuerdas, no? Delante al lado del Mare Magnum y delante del Real Club Náutico, pues allí está, se ha hecho una sede de la Copa América donde se proyectan unas películas explicando muy bien lo que es la Copa América, porque aquí todo el mundo habla de Copa América, pero si preguntas, de verdad, mucho no se sabe lo que es. Allí tienes una idea buena y además puedes experimentar el meterte como en un barco de forma virtual de Copa América y navegar como si estuvieras navegando en un barco de Copa América, y esto es una experiencia brutal, ¿no? No solo para mayores, sino para niños también. Yo creo que es un tema que sí que lo hace y sí que invita pues a decir, oye tú, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con la innovación? ¿Qué pasa con barcos que vuelan a 100 kilómetros por hora? O sea, es algo que es digno de ver, ¿no?
Sí. Y una tendencia que también se ha observado recientemente es que estos expositores quieren, ¿no?, stands más grandes por el efecto este de la Copa de América, quieren más espacio y entonces llamar quizás más la atención de cara a esta Copa América, ¿verdad?
Sí, esto, la verdad que tenemos el puerto que tenemos y las dimensiones que tenemos, más no se puede hacer. Y hemos dado prioridad a la Copa América. O sea, la Copa América creo que es una cosa que es un evento mundial súper reconocido. Yo he estado en dos de ellos, he estado en el de San Diego con el quinto centenario y en el de Valencia. Y entonces, lo que se vive en una Copa América no lo puede imaginar el ciudadano a pie, no lo puede imaginar, porque es que es como el que vive los Juegos Olímpicos en su momento, ¿no? Fue muy bestia, ¿no? O sea, un tema muy impactante, que además afecta muchísimo también al futuro de nuestro país y a la economía de nuestro país. Entonces, todo lo que sea dar servicio y apoyo para que la Copa América sea un espectáculo, vale. Entonces la náutica, el sector náutico, el salón náutico no podía ser menos. Los expositores tienen que sacrificar un cierto metraje, tampoco tanto, pero un cierto metraje, pues también lo hacen encantados, porque saben que claro, Esto es algo que se tiene que poner en valor.
Exacto. Y claro, antes hablaba, ¿no?, de barcos voladores, como si estuviéramos ya en el futuro, clarísimamente. ¿Cuáles diría que son los retos del salón de cara a próximas ediciones?
Bueno, yo creo que la base es innovación y sostenibilidad, ¿no? Entonces, innovación te lo da la Copa América. O sea, el Fórmula 1 da la innovación del sector del automóvil, la Copa América da la innovación del sector náutico. ¿Y qué quiere decir innovación? Pues quiere decir hacer cascos con diseños que tengan menos rozamiento y consuman menos, hacer motorizaciones que no hagan tanto ruido y que no polucionen tanto, que gasten menos combustible, hacer velas que pesen menos y vayan más rápido, hacer palos de carbono que sirvan para optimizar la velocidad del velero, hacer cantidad de instrumentación que te hace que la vela, navegación, la gente le quite el miedo a la navegación, que sea más fácil, más amable, más rápida. ¿entiendes? O sea, todo esto nace algún día pues de una Copa América. Ya no es que vuelen o no vuelven. Ya yo te digo que veremos barcos volar, porque es que los que acompañan a la Copa América en cada equipo son barcos que van con hidrógeno y vuelan. O sea, que vuelan. O sea, estoy aquí.
Sí, sí.
O sea, que dentro de 10 años eso será, pues igual sí.
Ya no habrá tanta diferencia entre aviones y barcos, entonces.
Lo que
aún no se sabe es cómo será la edición del próximo año, ¿no? 2024, bueno, ¿dónde se ubicará? ¿En qué fechas se va a celebrar?
Sí, mira, esto no lo hemos decidido todavía, estamos en ello. Lo que está claro es que será muy difícil que se haga en las propias fechas de la Copa América, que serían ahora, ya esta época, claro, ¿no? Pero digo, será muy difícil porque, entre otras cosas, la ciudad estará abarrotada de turistas, no habrán hoteles, y los hoteles que hayan serán muy, muy, muy caros. Entonces, ¿qué pasa? Los expositores, cada expositor que viene a exponer un barquito, 5 barcos aquí, pues es un equipo de 3 o 4 personas. Entonces, que vienen normalmente con sus mujeres o su pareja a pasar 4 o 5 días aquí y vender barcos, ¿no? Bueno, pues esto es donde se meten. Bueno, tendrán que... No encontrarán sitio de hotel, tendrán que ir a un hotel, a Mataró, ¿no? No sé. Y esto todo eso son incomodidades y muy caro. Aparte de que encontremos unos espacios, y ahora hemos tenido que reducir parte del espacio para alguna base de la Copa América, en aquel momento estará todo ocupado. Entonces, es hacerlo en otro sitio. Entonces, yo creo que hemos de pensar en hacer algo durante la Copa América, pero quizá lo que al final tocaría sería atrasar un poco el salón, o sea, hacerlo justo al final de que acabe la Copa América. Pero no está decidido esto, estamos dándole muchas vueltas. Nos queda un año, ¿no?
Aún hay tiempo. Veremos entonces cómo avanza Copa América, cómo avanza el salón náutico. Y como decíamos, aún queda un año, hay tiempo para pensarlo. Pero eso sí, mañana domingo ya es el último día del Salón Náutico Internacional de Barcelona. Hasta mañana, la gente que quiera puede pasarse aún a visitar estos barcos y este salón y a disfrutar muchísimo seguramente y también hacerlo de cara al próximo año con muchas más novedades y cosas que contar. Luis, muchísimas gracias por hablar con nosotros, contarnos todo esto. Y seguiremos pendientes, estaremos en contacto a ver cómo avanza todo. Gracias.
Perfecto, venga, gracias.
Gracias. Adiós. I parlem ara, com no, d'un tema que ens ha portat embolicats al cap en els últims dies, perquè el passat 29 de setembre va entrar en vigor la llei de benestar animal, una normativa que estableix una sèrie de drets per a ells, però també d'obligacions per a les persones que en tenen. Un dels temes més controvertits i que encara no pot entrar en vigor és el de les assegurances de les mascotes. I falta concretar un reglament, tot i que és una assegurança que molts propietaris de mascotes ja tenien contractades des d'abans. Això és el que diuen, i sobre el tema nosaltres, per aclarir-nos una mica de què és el que finalment doncs, s'ha de tenir, volem parlar amb el Josep Maria Galilea, que té una empresa d'assegurances. Josep Maria, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, imagino que estaràs d'acord amb mi amb el que diem, no? Que tenim al cap una mica fet un embolic amb tantes normatives i tants canvis aquests últims dies, no? Clar, què ha canviat respecte a fa uns dies?
Pues el que ha canviat és que la llei entrava en vigor el 29 de setembre, però que la llei estava, jo no diré mal feta, però justeta, i llavors estàvem tots pendents de que sortís el reglament. I com que no surt el reglament i ningú sap com s'ha de fer, doncs, entre altres obligacions, l'assegurança obligatòria de l'animal, pues, han decidit que es posposa. Fins quan? Pues, hi ha qui diu que serà fins a finals d'octubre, hi ha qui diu que quan hi hagi govern... Exactament no se sap.
No se sap.
La Llavors, situació és que en aquest sí. moment l'obligació que posava aquesta llei de tenir una assegurança obligatòria pels gossos, no per tots els animals, només pels gossos, cosa curiosa també, pues no es compleix i no s'ha de complir. Lo qual no vol dir que no siguem responsables de l'animal que tinguem. Això ho hem sigut tota la vida, perquè existeix un Codi Civil que està per sobre de qualsevol d'aquestes lleis. I que llavors sí que hi ha molta gent que presumiblement té la cobertura dels animals domèstics, de tots, gossos, gats, etcètera, a través de la pòlissa de la llar. Això és, en principi, a l'esquema general. Pot haver alguna pòlissa de la llar, perquè totes són diferents, que no doni aquesta cobertura, però la majoria de companyies sí que estan donant dintre de la pòlissa de la llar la cobertura de responsabilitat civil a l'animal domèstic.
Mm-hmm. Llavors, què podem dir que canvia amb aquesta nova llei? Ara, què és el que hem de fer si tenim un gos, un animal, una mascota, i com ens hem de posar al dia per tal de que no ens caigui a sobre una multa com les que diuen que estan començant ja a posar?
Primer el que hem d'esperar és que surti el reglament, perquè com que no sabem... O sigui, es diu que els gossos, no tots els animals domèstics, només els gossos, ningú sap per què, perquè només passa això, els gossos necessitaran obligatòriament tenir una assegurança. Llavors, una cosa és, i això és un matís, però que els advocats que redacten lleis tindrien que saber-ho, una cosa és tenir l'obligació de tenir-lo assegurat i l'altra cosa és tenir una assegurança obligatòria. Serien dues coses diferents.
Uh-huh.
Si tenim l'obligació d'estar assegurats, probablement la mateixa pòlissa de la llar que tinguem ja ens cobreix. Tot i que depèn de la capital que digui el reglament. O sigui, tu pots assegurar una responsabilitat civil de danys a tercers, que el gos mossegui amb un altre, que el gos faci tropeçar amb una persona gran, etc., o faci caure una moto, o un provoqui un accident de cotxe. Tot depèn del capital que la llei en el seu moment, o el reglament, ens obligui a posar. Què serà, de 50.000 euros o de 2 milions? És que no ho diu la llei. Com que no ho diu la llei i el reglament no ha sortit, pues eso queda una mica a l'aire.
A l'aire, exacte.
Llavors, en principi, que tothom es miri la seva... que tingui animal domèstic, que tingui gos, perdona, que es miri la seva pòlissa de la llar, que segurament en un apartat que hi ha al final que posa responsabilitat civil, posarà incluïda la responsabilitat civil de los animales domésticos. Amb la qual, amb la garantia que li doni aquella pòlissa, fins això està cobert. Que això el dia que surti el reglament servirà com a substitutiu d'aquest segur obligatori? No t'ho puc assegurar, perquè depèn del que digui. Si el reglament diu que l'assegurança mínima ha de ser d'un milió d'euros o de 100.000, després tenim, per acabar-ho d'embolicar, que ja fa anys que existeix una assegurança obligatòria pels gossos perillosos.
Mm-hmm.
Queda derogada aquesta assegurança obligatòria de gossos perillosos perquè ara necessitaran una assegurança obligatòria a tots els gossos? Com que no sabem legislar en aquest país, doncs la llei tampoc diu absolutament res. També haig de dir com a cosa curiosa que no tenen la mateixa classificació de perillós unes races amb una autonomia que amb una altra. O sigui, pot ser que una raça sigui perillosa amb una autonomia i amb una altra no sigui perillosa.
Mm-hmm.
O sigui, tot això ens fa un batibull. Serà substitutiva aquesta llei? Ara, el que sí podem dir... Tens un gos, tens un animal domèstic, pots tenir una responsabilitat, pot ser que algú reclami alguna cosa per culpa de ser propietari d'aquests animals. Això, per encima de totes les lleis i tots els principis. Luego, a partir d'aquí, si ho tens a la teva pòlissa a la llar, perfecte. I si no, t'aconsello que ho tinguis. Amb independència de que tenim que esperar aquest cèlebre reglament i llavors ja acabarem d'ajustar el que tinguem a el que ens tingui el nou reglament.
Clar, és que precisament t'anava a preguntar això, no? Només afecta a gossos potencialment perillosos o afecta a tots en general? I clar, també estem parlant només de gossos. La gent que tingui gats o qualsevol altre animal, doncs no entraria, no?, dins d'aquesta norma, dins d'aquesta obligatorietat.
Que això és sorprenent. Això és el que diem sempre, que si els polítics i legisladors, quan fessin les coses, parlessin amb la gent que hi entén, o sigui... No sé, que haguéssim parlat amb els veterinaris, amb asseguradors, i amb la gent que està involucrada en aquesta situació, doncs potser aniríem millor. Perquè jo crec que si ho tens perfectament legalitzat, vamos, pots tenir, un lloro ho pots tenir segur a casa. I quan piquen, piquen, eh?
Mm-hmm.
I em sembla que hi ha gent que té serps legalitzades i tal. Aquests no necessiten, o un gat, no necessita una assegurança obligatòria. Només els gossos? Bé, on tenim mania, no ho sé. Però... per això et dic, hi ha coses a polir, la llei no crec que sigui cap meravella, però també falta el reglament, i llavors veurem si les assegurances normals d'animals, de responsabilitat civil d'animals, que tenim fins ara, sense que hagi sigut obligatòria, si ens servirà per complir aquesta presumpta obligació que algun dia apareixerà, que en aquest moment no hi és, perquè no hi ha reglament.
Clar, i parlem de preus, perquè clar, tot això comporta doncs, una despesa econòmica, no? El preu dependrà de l'animal, serà per tothom igual? Com s'haurà de pagar això? Clar, és que no sabem res.
No, perquè depèn del que ens digui el reglament.
Clar.
I et puc dir que si diuen que la garantia de responsabilitat civil serà com a màxim els danys que faci el gos fins a 50.000 euros, doncs igual això amb 25 euros passes. Ara, si l'assegurança diu que fins a 1 milió d'euros, doncs no passaràs amb 25 euros, segur. Perquè de moment la tens, podríem dir, gratuïta dintre de la pòlissa de la llar. En quan sigui un segur obligatori, que obligaran també a tota una tramitació administrativa de tenir un registre, una pòlissa, un document oficial, o hagis de portar el mòbil, que no sé què, no, tot això encarirà el que sigui. En qualsevol cas, des d'un punt de vista tècnic, jo et puc dir que això, podem estar parlant 40, 50 euros, només. No. Uh-huh. O sigui, això no serà el problema de tenir gos, el tema de l'assegurança. I que probablement, la major part de casos, probablement, ja ho estem pagant dintre de la pòlissa de la llar.
Ja. I, clar, aquests dies hem anat veient, no?, que al principi es deia que seria necessari fer un curs de formació, després es veia que, no?, que finalment, doncs, no caldria aquest curs de formació. Sabem ja, finalment, si s'haurà de fer o si no?
No, que jo sàpiga, no se sap res.
No se sap.
Poden anar canviant d'opinió contínuament, com estem acostumats últimament, amb com es legisla en aquest país. Deuen haver fet algun sondeig i deuen pensar que potser si surt això perdran 50.000 vots i deuen, ara que no sea obligatori, que no lo sea. És el joc dels disbarats.
Mm-hmm.
Un curs gratuït que tampoc se sabia si els que ja tenen gos fins ara també l'han de fer o només les persones que s'incorporen en aquesta situació. Això em sembla que tampoc no quedava excessivament clar. I, després ja no diguem, o sigui, per tenir un fill no s'ha de tenir cap capacitació i per tenir un gos sí, no sé, sona... Tot plegat una mica raro.
El que sí que podem dir, i segurament, malauradament, doncs serà així, és que, clar, tantes complicacions potser acaben fent que la gent no tingui animals, que no tingui gossos, i que doncs, les protectores rebin molts més gossos i s'abandonin també doncs, més animals, no? Això, veurem un increment, vosaltres, des de la vostra perspectiva, creieu que serà així?
No t'hi quepiga el menor dubte. Cada vegada... O sigui, jo crec que la idea principal que tenen els legisladors i els nostres estimats polítics poden ser molt bones, s'ha de protegir l'animal, no ha de patir, és un animal sensible, però després es legisla de tal forma que l'únic que fa és complicar les coses que donen un resultat absolutament al revés. I aquest serà un dels casos. Al final diran, mira, haig de fer un curs, encara que sigui gratuït, l'haig de fer. Haig de tenir una assegurança i me n'haig de recordar cada any que haig de pagar l'assegurança i l'haig de tenir. A més, el xip, el no xip, el tal. Després, el gos no el pots tocar i depèn de com l'has de protegir. O sigui, em sembla que el gos, la gossa no podrà quedar embarassada perquè només ho poden criar els criadors. I el dius, em fico en un lío que em puc sortir trasquilat. Solució, me n'oblido del gos. Que això pot passar?
Yeah.
No és que pot passar, és que passarà.
Mm-hmm.
Cada vegada que regular alguna cosa es fa amb tan poc encert que el que passa és que llavors l'efecte és el contrari. I, sense fer comparacions, quan es diuen, i ho hem vist en altres països, s'ha de controlar el preu del lloguer. Vale, controla'l. Pujarà més que mai. Això ha passat a Berlín, ha passat a 50 puestos. Llavors, cada vegada que intentes regular alguna cosa fora de la lògica, a partir d'aquell moment es compliquen les coses i el resultat final és completament al revés.
Doncs sí, perquè, clar, és que aquests dies hem sentit notícies, no?, de, per exemple, una dona que se'n va anar a comprar i va deixar el gos lligat a fora i que ja l'havia multat amb 500 euros.
Sí.
Clar, això també farà que la gent doncs, no s'emporti el gos a passejar, no?, que faci menys coses amb el gos o la gossa, I doncs això suposa el que parla la mare, no? Aquest abandonament de l'animal, no? O deixar-lo més estona sol i treure'l només doncs al carrer 5 minuts i ja està, però no el que es fa ara ni el que es feia abans ni molt menys, oi?
Sí, no, per això, o sigui, el que tenim que tenir en compte és que a vegades la pròpia societat civil ja endreça les coses. O sigui, oi que entenem tots que en un supermercat no pot entrar un gos o en un restaurant? Bé, doncs hi ha gent que el deixa lligat fora, no? I em sembla una solució magnífica. I no sé de ningú que l'hagi mossegat res. No, ara esto estarà prohibit també. Bé, entonces, ¿qué coño hago con el perro? Clar, és que... I al final acabem allò de que tot el que no estigui prohibit resultarà que és obligatori. O sigui, regulen tantes coses que dius, no. Llavors sí que pot haver-hi aquest efecte que tu comentaves abans, de que segur que hi haurà gent que ja no voldrà tenir gossos i clar, tornarem a omplir les gosseres perquè...
Si no estan ja plenes, com anirà això, i tant?
Ah, exactament. Sí. O sigui, és qüestió de com. I per la llei també, amb aspectes que ja no ens toca el món de l'assegurança, però regula els criadors, els no sé què, els venedors, els veterinaris. Hi ha un excés de regulació que és el que els agrada actualment als polítics, complicar les coses.
Veurem finalment què és el que podem fer, que abans podíem també, però sense tantes traves per mig, i què és el que doncs, no podem fer, a veure si no ens ho treuen tot, com tot apunta, no? Veurem aquest reglament, a veure què és el que diu, el llegirem bé, el veurem bé, i a veure finalment en què queda tot.
Sí, ja veurem, esperem. Jo no sé si la intenció, suposo que serà quan hi hagi govern, quan sigui, i mentrestant no es farà res, llavors estarem en aquest impàs que poden anar ja posant multes i tal, però que almenys lo de l'assegurança obligatòria, això ha quedat parat, encara que repeteixo, no vol dir que no tinguis cap mena de responsabilitat.
Doncs...
Com sí. Lo dels patinets, encara elèctrics, no tenen una assegurança obligatòria, el qual no vol dir que si fas mal amb un patinet no siguis responsable.
Clar. Sí. Doncs Josep Maria Galilea, d'aquesta empresa d'assegurances, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos tot això, i veurem finalment com queda tot. No descarto doncs, tornar a parlar amb tu i que tornem a parlar del tema, a veure quan ja sapiguem alguna cosa i al 100%,
quan tinguem novetats... Quan tinguem novetat, ens fem una trucada i seguim aclarint el tema.
Exacte, al final no pararem de parlar del mateix. Gràcies, que vagi molt bé, com sempre.
Gràcies, igualment, bona tarda.
Fa ja unes setmanes que ha arrencat el nou curs escolar i bona part dels alumnes que enguany han començat la secundària encara es deuen estar adaptant als nous horaris implantats en aquesta etapa. Coincidint amb aquest inici de curs, un estudi apunta que la jornada intensiva, que és l'horari que fan els instituts públics, pot perjudicar la salut i el rendiment dels alumnes. I és que el total d'alumnes que fan l'ESO a Catalunya, alguns fan jornada continuada, és a dir, totes les hores lectives abans de dinar, i alguns de primària també. Per això, avui volem consultar amb experts la relació que hi ha entre el tipus de jornada i l'aprenentatge i el benestar dels alumnes, i si una cosa doncs, es pot veure afectada amb l'altra. En parlem amb el president de la Delegació Territorial de Girona, del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, i que, a més, és expert en educació infantil en els col·legis, Àngel Guirado. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, vosaltres, quina opinió teniu al respecte?
Bé, aquesta... organització de l'horari té a veure amb la normativa legal. Per tant, aquí tenim, d'una banda, una normativa legal que pot ser després de la LOE, després de la LOMCE i ara de la LOMLOE, fa que els nens i nenes de 12 anys, alguns d'ells encara no han arribat als 12 perquè tenen 11 i escaig, doncs deixen i abandonen l'ensenyament primari per incorporar-se a l'institut. I ho fan amb una edat que, en principi, exigeix adaptar-se a uns continguts i una organització dels ensenyaments diferents del que era l'ensenyament primari, quan d'entrada el seu cervell encara està en un procés de maduració molt semblant al que és l'ensenyament primari. És a dir, l'ensenyament secundari ja exigeix d'una forma de pensament més formal, més de pensament de generar hipòtesis, de fer prediccions i de planificar-se en el temps per treballar d'una manera diferent de com ho feien a primària. Per tant, aquest salt, aquesta edat, que ve determinat en part per la llei, per tant, no hi podem pas fer gaire res, doncs sí que dificulta una mica les primeres adaptacions, sobretot en el primer any, el primer d'ESO, i que pot continuar d'alguna manera, poder amb menys intensitat, quan fan segon d'ESO. La proposta que inicialment va tenir doncs, l'alegria, la satisfacció per part de molts sectors educatius, perquè suposava la millora del que s'anomenaven instituts de formació professional, va incorporar aquest alumnat diguem-ne més heterogeni, el va incorporar en els centres de secundari i el currículum i alhora doncs, la tipologia social i diguem-ne pedagògica d'aquest alumnat de coneixements és una tipologia, diguem-ne, millor i superior a la que podien tenir quan tenien només estudiants d'FP. Contràriament al que eren instituts de batxillerat, van veure reduïda la qualitat, entre cometes, de l'alumnat que els hi arribava, perquè no els hi arribava seleccionat, que eren els que volien fer el batxillerat, sinó que els hi arribava tot barrejat i, per tant, tot heterogeni. Per tant, ells van veure com perdien d'alguna manera aquella qualitat que estaven acostumats a impartir. Per tant, és un tema que ve de lluny, ve de l'any 1990 i que estem arrossegant fins als nostres dies. Això és l'edat, per una banda. L'edat, per l'altra, és com s'organitzen els centres de secundària per atendre aquest alumnat tan diferent de començament de l'ESO o de finalització de l'ESO. Aquest és un tema que dintre de l'autonomia de centres, però que també hi ha un disseny curricular, hi ha els ensenyaments oficials, i per tant hi ha els ensenyaments obligatoris, ja fixa què és el que s'ha de fer al llarg de l'etapa de 4 anys. I per tant hi ha una ordenació any a any del tipus de continguts que s'han d'anar fent. Per tant, hi ha en aquest sentit un marge de maniobra petit per poder atendre aquesta situació d'accés a una edat que en principi no seria la més adequada. El govern de la Generalitat doncs, el que ha fet és començar a obrir instituts d'escola i aquest model d'institut d'escola resol parcialment aquest problema, de manera que hi ha una continuïtat entre primària i secundària, per tant coneixement de l'alumne, adaptació de l'alumne en el seu context. I, per tant, entenem que aquestes dificultats de canvi d'ubicació, de sortida primària, alguns sortir del propi poble per anar-se'n a un altre poble més gran on tenen un institut, això ha generat, pot generar algun petit trasbals de moltes famílies, però també, sobretot, dels propis alumnes.
Clar, pels propis alumnes i sobretot que afecta, en part, doncs, el rendiment, no? Com podríem veure afectat aquest canvi no? o aquest horari a l'alumne en si? Com afectaria la salut amb qüestions de rendiment, com ara comentava, amb qüestions de son? Com seria?
Però si tenim en compte que molts d'aquests alumnes a la tarda, després quan acaben, a les 3, 2 quarts de 3, han d'anar a casa, han de dinar, dinen o acaben de dinar a 3:45, a vegades a les 4, en funció de l'itinerari de desplaçament que tinguin. Clar, si sumem totes les hores des del moment que s'aixequen, que pot ser a les 6 del matí, 6:45, fins a les 4 de la tarda, aquesta és una jornada més intensa que la que pot realitzar qualsevol persona adulta. Si a sobre també hi afegim que a la tarda poden tenir activitats extraescolars, poden ser activitats esportives o activitats d'enriquiment o de matèries, o d'anglès, per exemple, o fer música, etc. Molts d'aquests alumnes han de fer, a més compatible tot això, a la tarda, fer els deures, si és que n'hi ha, estudiar, organitzar-se, per tant, planificar-se una mica una tasca de treball, d'alguna manera perquè tingui sentit i sigui eficaç la feina que fan, amb la qual cosa poden acabar de tot plegat a les 10 o les 11 de la nit. Si és que venen tarda a fer una activitat extraescolar i després doncs, han de fer tota aquesta feina i sopar. Per tant, quantes hores lliures queden per descansar? Poques. La nit i el descans nocturn és suficient. Diríem que pot variar d'una situació a una altra. No és el mateix anar a l'institut davant de casa teva que anar a l'institut al poble del costat, que t'han de venir a recollir en transport escolar, i després has de tornar a casa. Amb alguna cosa s'allarga de mitja hora a tres quarts, a vegades, i a vegades una mica més, tant l'anada com la tornada. Amb la qual cosa, això és una mica complicat. Per tant, haver-se d'aixecar tan aviat i arribar tan tard a casa fent tot el tipus d'activitat, un munt d'activitats que tenen a la tarda, generalment és una jornada molt carregosa durant tots els 5 dies que té la setmana. Per tant, això en què el perjudica? En primer lloc, el pot perjudicar amb el descans mínim necessari que ha de tenir un nen d'aquesta edat, que no ha de ser inferior a les 8 hores. Segon, si el seu descans no és l'adequat, el grau de rendiment que pot tenir l'endemà pot no ser del tot satisfactori. Per tant, afectarà l'eficiència i l'eficàcia de, del seu rendiment, del treball que fa. En tercer lloc, a veure, quan un nen s'aixeca a les 6 o a les 7 per anar a l'institut a quarts de 9, fins que el seu cervell i el seu cos no ha agafat el ritme, no ha agafat el ritme necessari, amb el grau de concentració, el grau d'atenció, pot passar d'una a dues hores. Posar matèries escolars potents a primera hora, per exemple, matemàtiques, per posar un exemple, o en el cas de secundària, doncs, biologia o física i química, etc. Això, a primeres hores, pot fer més difícil que l'alumne entri, es concentri i pugui entendre millor de tot allò que se li està proposant. Per tant, d'aquí depèn això en part. Doncs, depèn de l'organització dels ensenyaments del propi institut. Per tant, els docents, en el cas de l'equip directiu, ha de procurar veure de quina manera, que no és fàcil, de quina manera organitza els ensenyaments de les primeres hores, almenys de les dues primeres hores, perquè la carga forta, la carga potent, vingui després, no vingui en aquestes primeres hores. Perquè així, d'alguna manera, el cervell d'un noi, d'un nen primer i d'un noi després, quan ja fa una mica més gran, s'ajusti, doncs aquesta capacitat d'incrementar el grau d'atenció, de concentració, que són imprescindibles. Aleshores, sí que l'horari que fan d'intensiva en això pot perjudicar. Quines avantatges té? Doncs allò que és un problema pot ser convertit en una oportunitat. És a dir, a partir de les dos quarts de tres, les tres que pleguen pel dinar, els centres haurien d'oferir algunes activitats complementàries a càrrec d'ajuntaments, associació de pares i mares, per tal de que això repercuteixi en la igualtat d'oportunitats, perquè pugui compensar alguns dels dèficits que des d'un punt de vista familiar o de l'entorn del qual provenen, es puguin compensar i això generi una igualtat d'oportunitats. Bé, qualsevol cosa, el que podríem dir, que avantatges i inconvenients en té. Sembla ser que hi podria haver més inconvenients pel propi alumne i més avantatges per a l'organització de l'institut i del professorat. Cert que també el professorat ha manifestat obertament que la jornada continuada ha reduït la conflictivitat als instituts. I això també cal tenir-ho en compte. Per què? Perquè era la tarda, quan s'acumulava tota la jornada i després de venir de dinar de casa, era la tarda quan es produïa pel cansament el nombre de conflictes més elevats. Al fer-ho d'una manera concentrada i compactada,
no passa.
S'ha reduït aquest nivell en quant a quantitat, en quant a intensitat, de conflictivitat que tenien els centres. I que, per tant, aquesta és una mesura que ells valoren molt i molt favorablement. En altres zones, també és important també ressaltar-ho, on es viu molt del turisme, doncs els pares i les mares els hi va molt bé tenir la jornada intensiva. Inclús a primària, també hi ha zones aquí a Catalunya que tenen un pla pilot de fa potser més de 10 anys, que tenen a primària una jornada intensiva amb la valoració molt favorable, no només dels ajuntaments corresponents, en el cas de Castell, Platja d'Aro i Segaró i Santa Cristina d'Aro, i per part de les federacions de pares i mares, dels pares i mares dels centres també valoren també molt favorablement. En això, els rendiments a primària no s'han vist afectats. Però sí que és cert també, com dèiem en secundària, que els centres de secundària tenen una edat, els alumnes, que tenen altres camps, altres fronts diferents dels que tenen els centres de primària un cop acaben l'escola, i que els centres de primària, tenir-los per petits que són a casa, no deixen de ser un conflicte. Aleshores, és el mateix ajuntament o l'associació de pares i mares que organitzen activitats per aquests alumnes a la tarda. De manera que també amb això ho complementin i compensin les desigualtats que, que es poden produir.
Mm-hmm. I ja per acabar, clar, l'experiència en d'altres països, però sí que és ben diferent, no? Per exemple, altres països com Estònia o Finlàndia tenen resultats acadèmics bons, no? I també ho fan diferent. Vosaltres esteu, per exemple, a favor d'adaptar horaris com els que tenen aquests altres països?
Però són països, en primer lloc, a vegades ens comparem molt amb Finlàndia, perquè ha estat un país de referència en matèria educativa, però no tenim ni la composició social, ni la formació de pares i mares, ni tampoc el nombre d'habitants que tenim nosaltres. La diversitat i la complexitat social de Catalunya, dels nostres estudiants de Catalunya i de les famílies de Catalunya, no es pot comparar amb la que tenen Finlàndia i altres països semblants. Per tant, clar, l'organització d'aquests països es fa en base també a un altre tipus de necessitat que no tenim nosaltres. Per tant, l'obligació de poder compensar els dèficits amb una població tan diversa, tan complexa com és la nostra, amb una quantitat d'alumnat que tampoc és la d'ells, evidentment fa les coses no inviables, però ho fan més complexes. Sí que cal dir, doncs, també que l'organització dels ensenyaments, del currículum, es fa diferent. Es fa diferent, i perquè també han invertit molt en educació, inverteixen molt en l'educació dels seus fills, però també inverteixen en l'educació dels adults, que són els pares i mares, i això fa que les activitats escolars no siguin tan acadèmiques com les que tenim aquí. Nosaltres tenim un sistema excessivament saturat de currículums acadèmics. Faltarien més activitats de tipus creatiu, de tipus artístic, de tipus físic, perquè està demostrat que l'activitat creativa, artística i activitat física repercuteix de forma directa en les capacitats intel·lectuals de la persona i li permet aprendre i aprendre millor.
Mm-hmm. Doncs Àngel Guirado, president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de tot el món educatiu i a veure si finalment mantenim aquest horari o si fem algun canvi.
D'acord, molt bé, moltes gràcies.
Merci. I d'aquí una estona, atenció, comencem encara en el programa ja amb més temes divertits, com per exemple el que ve ara, perquè pot ser que ens quedem, atenció, sense la moda del brilli-brilli. Sí, sí, com ho escolteu, s'ha prohibit, en part, la purpurina. Ara tornem per explicar-ho.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez. Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La purpurina i la moda del brilli-brilli sembla estar arribant al seu punt i final per la contaminació que produeix. Però hi ha alguna manera de que continuem brillant sense contaminar el planeta? Avui volem parlar del tema i ho expliquem, com no, aquí, al matí del cap de setmana. La Unió Europea ha prohibit la venda de purpurina i de tot allò que en contingui o que en pugui desprendre a partir d'aquest mes d'octubre. Però què té la purpurina perquè s'hagi prohibit? Experts expliquen que es tracta d'un microplàstic, una font de contaminació del medi ambient, de què poques vegades som conscients, i és que la moda del brilli-brilli ha posat purpurina a la nostra vida fins a límits insospitats. La fan servir els infants a l'escola, també n'hi ha les joguines, i és present en productes de cosmètica com maquillatge, pintura d'ungles o cremes. Per això avui ens volem fer ressò i volem preguntar al Víctor, que és l'encarregat d'una botiga online i física especialitzada en el sector infantil i ecològic. Allà venen purpurina, però biodegradable. Víctor, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, Mar.
Claro, han prohibido ahora la purpurina, y vosotros, ¿qué opinión tenéis al respecto?
Bueno, la purpurina, como bien dices, han prohibido la que es hecha de microplásticos, ¿no? Que la fuente es de plástico. Nosotros ya llevamos como años comercializando una alternativa, ¿no? Que es la purpurina biodegradable, que digamos como que han pensado que sea el sustituto a la que conocemos más hoy en día, ¿no? Para nosotros hemos hecho esta apuesta hace años, ¿no? Como una purpurina alternativa con base celulosa, ¿no? Con base papel, y creemos que es un cambio importante, ¿no? Como en su día también fue el cambio, por ejemplo, de los plásticos de un solo uso, de las tajitas, platos, cubiertos, bueno, es algo similar.
Claro, porque si hablamos de purpurina, hablamos de microplásticos, ¿no? ¿De qué está hecha especialmente?
Bueno, cuando la base, digamos, que de la purpurina convencional que conocemos de siempre es microplásticos. Nosotros conocemos más, o sea, digamos como que es producto derivado del petróleo, ¿no? Y de hecho contaminante, y el problema es que, digamos, como que su uso, digamos, como que al ser también muy económico, pues digamos que se despilfarra bastante y se hace como un mal uso, ¿no? De este material, y luego, como conocemos, pues no se degrada, ¿no? El mar está lleno de microplásticos, ¿no? Y al final han tomado este tipo de medidas.
Exacto. Vosotros hacéis purpurina, tenéis purpurina, de hecho, biodegradable en este caso, y esta entiendo que no se va a prohibir, ¿no? Vosotros podréis seguir dando brillo, ¿no? A la gente con vuestra purpurina, ¿es así?
Sí, claro, la alternativa ya está pensada porque la Unión Europea ahora digamos que lo ha eliminado, pero los fabricantes, digamos, hay fabricantes de purpurina base celulosa que ya sabían que esto iba a llegar, ¿no? Que han ido generando alternativas, y esta purpurina, digamos, como que sí que va a ser pudiéndose, digamos, utilizar, pudiéndose comercializar a nivel europeo, y sí, la diferencia es que es base celulosa, y digamos que los aditivos que puedan tener para causar este brillo, ¿no? que caracteriza tanto a la purpurina, digamos que están hechos también con bases naturales que vienen de los minerales. Uh-huh. Conocemos que hay que tienen también de forma natural este brillo, ¿no? Si vemos un mineral, diferentes tipos de minerales, podemos observar que muchos brillan. Entonces estos, digamos, que hacen un proceso para reducirlo a polvo y tal, y esto hacen que puedan generar una alternativa sin microplásticos, sin base, digamos, del petróleo, y que podamos tener una alternativa, por un lado, mucho más agradable para el planeta, ¿no? Y menos contaminante. Por otro lado, para nuestra piel también, lo que nos ponemos en la piel, porque mucha de estas purpurina, digamos, que es para la cosmética, entonces ahí también estamos haciendo como este doble efecto, ¿no? Es bueno para el planeta, es bueno para nuestro uso individual de salud, y también hay un concepto que me gusta recalcar, que también al ser un poco más costosa económicamente, que no es mucho más, pero sí que es más, pues también hay un concepto de lo que me cuesta más caro, voy a hacer un uso también más responsable de ello, ¿no? Y en definitiva estamos dando un gran paso para contaminar mucho menos.
Porque vosotros, Víctor, ¿desde cuánto tiempo hace que apostasteis por este método, por la purpurina biodegradable en este caso, y que decidisteis que sería una buena opción de venta?
Claro, en Beovío nuestro catálogo, digamos que tiene mucho, está todo orientado a ecológico, ¿no? Y digamos que con un uso, pues también como responsable, ¿no? Consumo responsable, utilizar los menos plásticos posibles, ¿no? Como el movimiento este cero watt, de residuo cero. Entonces nosotros ya llevamos 4 años comercializando la purpurina. La verdad que ya de por sí tiene bastante acogida, bastante buena venta, ¿no? Porque digamos también pues que nuestro perfil de cliente o el cliente cada vez está más concienciado con todo lo con su consumo, ¿no? Sea textil, sea juguetes, sea material educativo, y en este caso pues la purpurina nosotros la comercializamos ya hace 4 años y ya se viene comercializando bastante bien, sí.
Uh-huh. Imagino que, por ejemplo, la purpurina que se utiliza en maquillaje, no para disfraces quizás, o como esmalte de uñas, la biodegradable también en este caso debe ser mejor, ¿no? Para la salud, para la piel o para las uñas, como antes comentaba. Imagino que también debe influir un poco sobre nosotros, ¿verdad?
Claro, lo que te comentaba antes, sí. Hay como tres, ¿no? Como tres características que hacen que el consumo sea mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? Uno es este principalmente, lo que nosotros nos ponemos en la piel, cuando hablamos nosotros de material escolar, de pintura de dedos, de una cera para un niño, sea también pues maquillaje normal o maquillaje con purpurina, pues digamos que para la piel, por supuesto, es mucho mejor adherir, digamos, además que se adhiere la purpurina con aloe vera, con una crema también como natural, que es 100% natural, pues para la piel sobre todo es mucho más agradable y mucho mejor, claro, uh-huh. Sí.
Entonces, ¿no tendremos que acabar renunciando a la purpurina con la biodegradable? ¿Seguiremos brillando, seguiremos disfrazándonos, seguiremos vistiéndonos y podremos seguir viendo purpurina allá donde vayamos, ¿verdad?
Sí, eso es. De hecho, a raíz de esta prohibición, digamos como que en Beovío hemos tenido también, pues sí, ya se venía comercializando muy bien, pues una gran demanda. Hay que darse cuenta que está todo el sector del maquillaje, de la fiesta nocturna, de los disfraces. Luego, aparte, hay un sector también que es de manualidades, porque aparte uh-huh. de la purpurina para cosmética, hay un gran uso de purpurina para manualidades, que nosotros también en Beovío tenemos una alternativa también biodegradable para que, como material escolar para los niños, pueda haber este tipo de alternativa. Y por supuesto también al estar simplemente en contacto manipulando con las manos, pues un niño de 2, 3, 4, 5 años, pues para la piel no es lo mismo impregnarte y pegarte plástico, microplástico, que luego además cuesta muchísimo que se vaya de la piel. Ya sabemos que la purpurina cuando nos ponemos, no, como que estas días con ella siempre te quedan puntitos de purpurina porque realmente cuesta mucho eliminarla, y digamos como con la base de celulosa también, esto también de eliminarla del cuerpo es mucho más fácil y sobre todo mucho más saludable.
Pues seguiremos brillando, Víctor. Buenas noticias, que al final pues no quedará prohibida y eliminada en sí de nuestras vidas, sino que podremos seguir usándola, pero siendo más conscientes, ¿no? Y de otro con otro método más saludable para todos. Víctor, gracias por hablar con nosotros y contarnos lo que hacéis. Gracias.
Gracias a vosotros, Mar. Buenos días.
Atenció al que expliquem ara, perquè neix a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, una escola de campaners pionera a Catalunya amb l'objectiu de recuperar els tocs tradicionals, formar una nova generació de campaners i preservar aquest patrimoni immaterial. El primer curs començarà aquest octubre i s'allargarà fins al mes de juny, incorporant també una nova metodologia, combinant, per exemple, sessions teòriques amb classes més pràctiques a Sant Romà de Joanetes. L'alma mater de la nova escola és el campaner garrotxí Xavier Pallàs, i nosaltres avui el tenim aquí perquè ens expliqui com s'organitzen i com serà aquesta escola. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per contactar amb nosaltres.
A vosaltres, a vosaltres. Això és el que fareu i l'objectiu és aquest que he explicat, oi?
Exacte, sí. O sigui, l'idea és que l'ofici de campaners, doncs, amb el temps ha anat desapareguent, primer perquè les campanes doncs, han anat perdent el seu paper primordial que tenien abans per comunicar informació i perquè doncs, els tots litúrgics. I, per altra, l'electrificació dels campanars també doncs, ha anat uniformitzant els tocs, perdent doncs, aquesta riquesa musical i etnològica que tenia, no? I el que intentem és que no es perdi tot aquest patrimoni, que de fet l'any passat va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per l'UNESCO.
Però és important conservar aquestes petites coses, no, d'anys enrere, i que no es perdi, oi, aquesta tradició?
Exacte. De fet, ja hi ha campanars, doncs, que segueixen tocant manualment. Fins i tot hi ha alguns campanars, per exemple, les Borges Blanques, a Cervera, a Tarragona, doncs, que fan cursos, que han fet escola també de campaners. La diferència amb l'escola que fem a la Vall d'en Bas és que, o sigui, el que intentem és no tant tenir un relleu de campaners en el propi campanar, sinó que tothom qui vulgui, doncs, pugui venir a aprendre, doncs, a fer de campaner, adquirint, doncs, uns coneixements tant tàctics com teòrics, per després, doncs, en el seu propi campanar, doncs, pugui, doncs, posar en pràctica tots aquests tocs.
Exacte. I com va sorgir la idea de crear aquesta escola? I clar, amb quantes persones compteu, per exemple? Quants professors sou els que esteu allà ensenyant com es fa? I també quants alumnes vindran?
Sí, la idea va sorgir quan vaig començar a fer inventaris de campanes. Em vaig adonar, doncs, que un campanar, doncs, que té campaners en actiu, doncs, és un campanar ben conservat, i en canvi, on havia desaparegut el campaner, doncs, realment s'estaven degradant molt ràpidament, doncs, tots els mecanismes, doncs, per fer-la sonar, i fins i tot hi havia perill, doncs, que alguna campana es trenqués, no? Després, la idea és que cada campanar tingui el seu propi campaner per preservar, doncs, tot aquest patrimoni, tant la part material com l'immaterial.
Exacte.
Després, en el curs, de moment, doncs, en aquest primer curs que oferim, doncs, hi ha 12 places, i bé, la veritat és que ha tingut molt d'èxit i es van emplenar en molt poques hores, i ara ens estem plantejant, doncs, com oferir noves possibilitats, doncs, per ampliar aquesta oferta formativa.
Clar, és curiós, no?, que una cosa que hagi desaparegut, en part, no?, doncs, pel pas del temps, no?, per l'entrada dels mitjans de comunicació, de l'electricitat també en el seu dia, doncs, hagi anat a parar un paper secundari, ara, amb aquest retorn, torni a tenir aquest èxit, i també de persones joves, no?, que potser no han viscut l'experiència anys enrere en el seu moment, però ara, en canvi, sí que ho volen aprendre.
Sí, de fet, els nous campaners que van sorgint tenen inquietuds diferents de lo que era abans l'ofici de campaner, que estava molt lligat a un campanar tot el dia, fent tots els tocs. Ara es toquen en ocasions assenyalades, però sobretot l'inquietud és més aviat cultural i de preservar un patrimoni. O sigui, el fet de que la Generalitat declarés, doncs, el toc de campanes, doncs, bé patrimonial, i després ho fes la UNESCO, doncs, suposo que la gent s'han adonat, doncs, que realment el toc de campanes forma part de la nostra identitat i de la nostra cultura, i val la pena, doncs, preservar-ho.
I a més, tindrà lloc en Joanetes, no?, Sant Romà de Joanetes. Per què heu escollit aquest lloc? Em sembla que és molt especial, i també l'escola, doncs, tindrà un nom en honor a l'últim campaner de la Garrotxa, oi?
Exacte. Allà a Joanetes, doncs, hi vivia, doncs, l'últim campaner que va estar en actiu a la Garrotxa, i després també, per altra banda, doncs, hi ha hagut, doncs, la complicitat, doncs, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que de fet és, doncs, qui serà qui és el titular de l'escola, juntament, doncs, amb col·laboració amb la Confraria de Campaners i Carrilleristes de Catalunya. I després, bueno, de vegades aquestes inquietuds, doncs, conflueixen, i es pot dur a terme, doncs, projectes com aquest.
Clar. Així és, i la gent del poble, imagino que contenta, no?, feliç amb aquesta recuperació de les tradicions. Què n'opinen?
Bé, doncs, en general, doncs, tothom està molt content, perquè són conscients, doncs, de que s'està fent un projecte molt bonic de recuperació del patrimoni. De fet, ja fa temps que hi treballem, doncs, s'ha hagut de restaurar tot el campanar, per acabar-ho de consolidar, també restaurar, doncs, tot el que serien els mecanismes per tocar-ho. Tot això s'ha fet gràcies doncs, a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i de la Diputació de Girona. Després el campanar doncs, ha estat cedit pel Bisbat de Girona per poder fer la part pràctica. I en general doncs, els veïns ho veuen amb molta expectació i també n'hi ha molts que volen ser campaners de Gironetes. Entre ells, doncs, el fill i més endavant també s'hi podrà apuntar doncs, el net de Llorenç Llongarriu.
Imagina't, al final passarà el relleu generacional, doncs anirà passant d'un a l'altre, i em sembla que amb aquest curs us acabareu quedant una miqueta curtets, no?, en aquest cas, perquè si hi ha molta gent que es vol apuntar, haureu d'anar ampliant, i això serà bona senyal, Xavier.
Exacte, sí, ja estem pensant noves maneres doncs, de poder oferir cursos, i ampliar doncs, aquesta oferta. De fet,
doncs,
en aquests moments les places estan exaurides, però tothom que en tingui ganes doncs, l'animo doncs, a visitar la nostra pàgina web, escoladecampaners.com, i doncs, posar-se en contacte amb nosaltres dient que estan interessats, i d'aquesta manera doncs, sabem a les persones doncs, que els hi podem oferir doncs, noves activitats.
Doncs sí, això mateix. Xavier Pallàs, alma mater d'aquesta nova escola que neix a la Vall d'en Bas. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per recuperar aquestes tradicions que ja va bé també que les noves generacions les visquin, i molt èxit amb aquest curs i els que vindran, segur. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
I ja fa uns dies s'ha inaugurat la biblioteca Mar de Llibres a l'Estartit, al Baix Empordà, que ha costat gairebé 678.000 euros. El nou equipament disposa de 9.000 documents, 46 títols de publicacions periòdiques i també dos diaris. Sobre la seva inauguració i les novetats que envolten aquesta biblioteca, en parlem amb el director, el Jordi Garolera. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, l'edifici comparteix ús amb una llar d'infants, oi?
Sí, de fet és un projecte que es feia d'equipar el que és el centre de l'Estartit. Doncs ja hi havia l'escola, una escola bressol que ja hi és de fa uns quants anys, i ara aquest juliol hem pogut venir aquí, que amb la biblioteca al pis de dalt.
Uh-huh. I com ha estat aquesta... Sí, perdó, digue'm.
No, llavors hem tingut tots els centres, més o menys, educatius o de cultura, doncs tots junts.
Uh-huh. Clar, al final heu com edificat aquesta llar d'infants, no?, també perquè pugui ser la biblioteca. Es troba també en el centre del nucli de població de l'Estartit, no?, en ple centre perquè tothom pugui venir. Això ho teníeu decidit des de fa temps o ha sigut ja casualitat que al final una cosa ha anat al costat de l'altra?
No, això és un projecte de fa molts anys. Vull dir, la idea de la biblioteca ja va sortir, ja les primeres converses devien ser el 2008-2009. Amb el pas de l'EMD oficialitzat ja el 2015... doncs això ja va tirar cos, i llavors ja primer va venir l'escola Bressol, i ha tardat una mica, però hem tingut la biblioteca al final.
Tot i així, encara que comparteixi espai, és molt gran, oi?
Bueno, tenen entrades diferents i no tenen, com es diu ara, lligams propis. Vull dir que una cosa és l'estructura de l'escola Bressol, que és el pis de baix, i l'altra és la biblioteca. Entren per espais diferents, i tot i que poden venir sempre, vull dir que hi ha una relació evidentment amb l'escola Bressol.
Clar. I com ha estat aquesta inauguració?
A veure, hi ha hagut dues inauguracions. Una es va fer el juliol, que és com es va obrir la biblioteca de veritat. El que passa que s'ha fet dues perquè no es podia fer la com es diu ara, l'oficial, perquè estava en plena campanya electoral, llavors no es podia inaugurar. Llavors el juliol es va fer una inauguració on simbòlica, on es van passar llibres de l'anterior biblioteca a la nova, uns 1.300, i va participar en una cadena humana, quasi, bueno, molt bona part de la gent del poble. Després, ara, aquí al setembre, hem fet l'oficial, perquè, evidentment, la Generalitat i la Diputació de Girona han pagat bona part de la biblioteca, i, bueno, havien de fer la inauguració per ensenyar-la oficialment a tothom.
Clar. I com ha estat la rebuda per part del públic i de la gent del poble?
La rebuda està molt bé, més del que ens pensàvem, perquè realment aquest juliol i aquest agost i aquest setembre estem tinguent molta gent. Estem morint d'èxit i això està molt bé. Realment necessitava l'Estartit, necessitava un equipament i i un equipament cultural, un equipament en una sala d'actes, doncs això comença a funcionar ara.
Precisament... Sí.
Digues.
Clar, que precisament per això anava a preguntar, no?, per la necessitat, potser, que hi havia l'estartit d'un equipament com aquest. Hi havia abans alguna biblioteca o és aquesta l'única?
L'estartit tenia el que va ser una sala de lectura des de l'any 87. Llavors es va convertir ja en biblioteca el 2012, amb un conveni amb la Generalitat, que passés de sala de lectura a biblioteca, però era un espai molt reduït, amb molts pocs metres quadrats. Llavors els serveis que s'oferien eren molt limitats. Uh-huh. Llavors, una de les coses molt bones d'aquí de l'Estartit és que realment es va fer una aposta per un espai cultural com la biblioteca, un espai social també, perquè siguent una població de menys de 5.000 habitants, doncs podien tenir una biblioteca, i hem tingut una biblioteca molt gran. Pensa que la llei diu que a partir de 5.000 habitants és quan hi és l'obligatorietat de tenir una biblioteca.
Clar. Sí, sí. I clar, imagino que, com bé comentaves al principi, un projecte des de fa anys ja, no?, que teníeu en ment, com ha estat el fet de posar-la en peu, de ja veure-la en forma, no?, i que a poc doncs, ja estigui ara, ja amb la inauguració, doncs, feta al 100%?
Doncs molta il·lusió i una recepció per part dels usuaris i usuàries de l'Estartit molt bona. Les visites escolars diuen, oh, quina biblioteca més gran, perquè la Mainada està acostumada a aquella biblioteca tan petita, amb tots els llibres i les estanteries atapeïdes a llibres, i ara tenim espais molt grans per poder respirar i per poder fer moltes activitats. La rebuda ha sigut fantàstica.
I a partir d'ara, quines novetats podrem veure?
Bueno, les novetats és una programació estable d'activitats que ja s'anava fent, però sobretot tenim una sala d'actes on es fan classes de català cada matí. Ara estem fent uns cursos TIC gràcies a la Diputació. Es fan clubs de lectura, hores del conte. La biblioteca també l'utilitza l'escola, setmanalment. Vull dir, mica en mica anirem omplint i dotant de serveis tot el que puguem.
Mm-hmm. Doncs, a poc, anar seguint donar-li forma a aquesta biblioteca. Mar de Llibres de l'Estartit, el nom té algun significat especial?
El nom va ser una votació popular. Va guanyar em sembla que era el 2018, va guanyar que la biblioteca nova es diria Biblioteca Mar de Llibres.
Uh-huh.
I la relació que té la biblioteca amb l'Estartit i la biblioteca amb el mar. De fet, un dels temes que ens volem especialitzar, la biblioteca està especialitzada en tres temes, pirateria, degut a la Fira Pirata de Pirates i Corsaris de les Illes Medes, el tema del mar, evidentment per tot el tema de la pesca tradicional, i després els Beatles, perquè la biblioteca no només és biblioteca, sinó que té un arxiu, que això es prepararem al llarg de l'any que ve, un arxiu que es diu d'en Josep Maria Franzino, que és el centre de documentació de la Beatlemania.
Mm-hmm. Doncs Jordi Garolera, director de la Biblioteca Mar de Llibres de l'Estartit, enhorabona per aquesta inauguració. Esperem que doncs, aquesta falta que hi havia d'una mica de cultura, no, d'un equipament com aquest de llibres, de lectura, al poble, doncs, ara estigui ja solucionat amb aquesta biblioteca i que tothom vingui a llegir a la biblioteca i a fer tota mena d'activitats com ara comentaves i que estigueu tots molt contents. Gràcies.
De res, a vosaltres. Que vagi molt bé.
I fins aquí un dia més l'actualitat de la setmana. Ja heu vist que el programa ha estat variat de temes. Nosaltres ara us deixem amb Agropopular i continuem demà, diumenge, a la mateixa hora, a les 6 del matí, aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.